al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Mar Puerto.
Bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Mar Puerto i avui us vull preguntar, ja que s'apropa el Nadal, si ja heu tingut temps d'anar a la Fira de Santa Llúcia, perquè ja fa uns dies que està oberta, que està disponible per tothom i avui volem parlar d'ella. Hem parlat amb molts paradistes, ens han explicat moltíssimes coses. A més, aquest any ha començat una mica més tard i també volem saber si els afecta o no. Estigueu ben atents. La Fira de Santa Llúcia ja ha començat aquest any, però ho ha fet una mica més tard que el Nadal passat, que va ser més llarga. Mentre que el 2023 les parades van obrir el 24 de novembre, aquest any han apujat la persiana 5 dies després, el dia 29. Tot i això, els comerciants han encarat la fira amb optimisme. Fins al 23 de desembre, la fira acull fins a 215 parades de productes nadalencs de tot tipus a l'Avinguda de la Catedral. Aquest any hi ha passadissos més amples i 15 arbres de Nadal il·luminats al llarg del recinte i l'horari per tots els dies laborables i festius serà de 10 a 9 de la nit. Es tracta de la fira nadalenca més antiga del món, amb 238 anys, i d'aquí la història de que la majoria de paradistes portin tota la vida paradetes que han passat de generació en generació i que han contagiat la màgia del Nadal de pares a fills. Nosaltres ens hem desplaçat fins allà per parlar amb alguns d'aquests paradistes per saber com porten l'estrena i també els canvis d'enguany. A més, tots tenen històries apassionants. De fet, el marit de la Maria del Carme, de la parada número 5-6 de figures, explica la trajectòria que han tingut al llarg de tota la seva vida.
El que representa la fira, que en diem nosaltres més curta, perquè si ha de venir públic, vindrà igualment. El ser més llarga depèn de com coincideixen les festes de cara als permisos per l'Ajuntament, etc. Però per nosaltres no hi ha problema. El muntatge ho portem tan introduït ja que ja és normal. Després de 50 i pico d'anys, jo, la mestressa, que és la titular, hi va néixer. Nosaltres fem la figura tradicional de pessebre, feta de fang, el que en diuen arcilla de moldear, i els complements fets amb suro, fusta, etc. Tot això està fet a casa. No està comprat ni fabricat ni res. Només la matèria prima que utilitzem i la remés pues, són les mans. Ella hi va néixer amb els seus pares, la família, i per tradició anem mantenint-se. Jo m'hi vaig incorporar més tard.
Els comerciants afirmen que enguany estan tenint poques afectacions pel canvi de calendari i que les previsions són bones. Albert de l'Ofeu, artesà del Pessebre i president també de la Fira, fa una radiografia general d'aquest any 2024.
No, en principi, aviam, l'any que és més curta, doncs tens un cap de setmana de menys. Normalment es reparteix bastant. Això ve degut, la família ha començat abans aquest any. Nosaltres vam decidir fa molts anys començar l'últim divendres de novembre, amb el que un any la fira és més curta i l'altre és més llarga. Els dies de muntar tots ens falten hores, falten els nervis, perquè bueno, sempre anem fent carreres, però bueno, és el de cada any. La Fira de Santa Llúcia, afortunadament, n'he fet moltes arreu de Catalunya i és la que tira amb més força, amb molta diferència. És difícil aquí de calcular o de tenir previsions, però nosaltres sempre esperem una bona acollida i aquest any se concentrarà més perquè hi ha menys dies festius, el pont cau són 3 dies, altres anys hi ha quasi 10 dies, quan cau 6 i 8 i març i dijous tens 10 dies de molta gent, aquests, doncs els caps de setmana que hi ha seran més concentrats i també probablement es vendrà més entre setmana. El que ganés és la figura més mediàtica, però el que més es ven doncs, són els naixements, el que és el pessebre, que és per on comença la majoria de gent. Després hi haurà gent que vindrà a buscar l'arbre, que vindrà a buscar els complements de verd, vull dir, bueno, també tenim complements de part d'artesans, d'artesania, de regal, objecte de regal, vull dir que a la fira tenim una miqueta de tot.
I hi ha parades dedicades a la venda d'arbres nadalencs, guarniments, figures pel pessebre i també una àmplia oferta gastronòmica. Des d'aquest cap de setmana, els més previsors ja poden comprar arbres nadalencs, guarniments, com també dèiem, figures pel pessebre o gaudir d'una àmplia oferta i productes artesans, tot després de que la tendència dels darrers anys hagi estat avançar la data d'inauguració fins a ser-hi present un mes abans de Nadal. Entre els paradistes, com heu anat escoltant, hi ha opinions de tot tipus, des dels qui asseguren que els visitants s'esperen a més endavant per comprar o els que expliquen que estan satisfets amb aquestes vendes. Però parlant de decoració, la Maria Estrella, que treballa en una d'aquestes paradetes de guarniments nadalencs amb la seva mare, explica que a la gent li agrada molt decorar, però que anys enrere sí que és cert que es venia una mica més.
Antigament es venia molt més, però ara sí que va sortint, cada vegada va sortint més.
I el canvi de calendari, que comença una mica més tard aquest any la fira, us afecta?
Bueno, suposo que algú afectarà, però no crec. Jo crec que la gent, si sap que comencem una mica més tard, pues vindrà més tard.
I ja està, no?
I ja està. Jo porto 35 anys fent la fira. I la meva mare porta pues, tota la vida, perquè era petitona quan el seu pare i la seva mare feia l'electricitat de la fira.
Ve de família?
Ve de família, sí.
I t'agrada seguir aquesta tradició de família?
Pues sí, la veritat és que sí que m'agrada.
També, no sé si tens fill o no?
Sí, tinc fills i tinc net i tot això, però al nen li encanta
vindre. Li encanta.
Sí, als meus fills no tant.
I a casa vostra el Nadal deu ser increïble, no?
Bueno, no te creguis. Molta fira, però a casa poca cosa.
Poca cosa, ja esteu farts d'estar
aquí. Sí, de tanta coseta, sí.
Com és habitual, les parades més nombroses són les del sector de pessebres i figures tradicionals. També trobem parades de productes per regalar, artesania o d'altres dedicades a la venda de bets i plantes de Nadal. I nou sector també, com anomenàvem abans, de l'alimentació. S'hi poden trobar embotits, formatges, castanyes, xurreries i llaminadures, entre altres productes. Però nosaltres hem volgut parlar amb l'Edurne Costa de la parada d'artesania Pessebres Costa. Tota una generació també dedicada a aquestes figures de Nadal, on fins i tot el seu pare, que és el cap, podem dir, de la parada, la signa per tots aquells clients que venen a comprar-li. Això és el que ens ha explicat.
Jo soc tercera generació, aleshores aquí ja faig una miquetona de història, però el meu pare i el meu tiet, amb 7 i 9 anys, a l'avi va dir, es té que menjar a casa, a treballar, i amb un carretó venien cada dia des de la Ronda Sant Pau a muntar i desmuntar. Mon pare, clar, amb 7 anys, doncs anava demanant pas, era un nen i nou el meu tiet, goita. I fins i tot a l'Instagram surt la història del meu tiet, que ara ja no està, les artesanies que fèiem d'artesans que malauradament queden pocs.
Queden pocs, però en el teu cas, la família, no? Has agafat el relleu de tota la família. I t'agrada fer això? Continues? No sé quants anys portes tu fent això.
Ui, des de petita, clar. Clar.
Ja potser no és ni una feina, no?
No, per mi és un plaer. Jo, per mi és màgic, això. Per mi són unes vacances entre cometes. Nosaltres no, jo no visc d'això. Jo visc d'una altra cosa, no de la Fira Santa Llúcia. Però si jo no vinc un any, això es perd. Tindria que passar alguna cosa, podries demanar una excedència, però no és aquest el cas. És a dir, aleshores, clar, fer la fira i que vingui el relleu, que tinc bessons, i que segueixi a les Costa.
Em sembla que els agrada o no?
Sí, els agrada.
Els agrada. I què és el que veneu?
Artesania de suro. Suro.
Principalment.
I ho feu vosaltres, sí.
En casa vostra, suposo,
sí,
no?
Sí, ratets, perquè ja et dic que ens dediquem a una altra cosa.
I com porteu el canvi del pas del temps, no?
Bueno, hi ha una mica el tema de l'internet, bueno, comprar-se online, tot aquest tema fa mal. Totes les grans comerços també fan mal, no? A lo que és la Fira Santa Llúcia. La Fira Santa Llúcia és una tradició. Anem a fer un passeig a la fira. Anem a fer tradició, que no hem anat. Fan el passeig i marxen. Si tothom vingués i comprés una cosa, no anava a meva parada. Els que estem aquí, doncs una altra gaicanteria, que es diu, no?
Exacte.
Però no, és a dir, però el que passa és que, bueno, jo, coita, com estic decorant, ara no ho estan veient els que escolten, jo estic decorant la meva parada, perquè la meva parada és màgica, de pessebres costa. I, bueno, doncs amb els nens que segueixin i pugin, i em venen clients que no estaven casats, s'han casat, han tingut fills, els fills ja són grans, i això fa il·lusió.
I ja us coneixeu, fins i tot.
Sí, abraçades, em venen i abraçades, i és molt xulo, és molt xulo.
I a mi fan firmar.
Sí, Sí, fins i tot.
El que fem, sí.
Imagina't.
Jo ja els hi dic, si és car, si te'l regalo jo, el galliner o el que sigui, no? Jo et cobraré la firma només. Contents, eh? Sí, tothom som contents, sí.
A casa vostra, el Nadal, es deu viure d'una manera espectacular.
Has fet un bingo, perquè estem esgotats al Nadal.
O sigui, no arribem.
Home, és un mes que nosaltres aquí és tot el dia. Arriba Nadal i bé, sí. Jo els meus bessons els he deixat parat al pessebre, ja. Perquè em diuen, mama, al pessebre després què? Ah, dic, però bueno, no, ja està tot fet, ja està, ells ja tenen el seu pessebre, tot maco, ja està. Ells ja guarniran i faran i ja està. I quan acaba el 23, és que acabem el 23, 24, ja estem.
I ja estem cansats de veure tantes coses de Nadal.
Ni menjar, esgotats i fred i desmuntar, organitzar.
Bueno, però aquests dies segur que aquí seran màgics i
la meva parada és màgica.
I tant que sí. Doncs moltes gràcies per explicar-nos la vostra història.
A vosaltres.
I gràcies a tots els que han participat. Ara toca sobretot gaudir de la Fira de Santa Llúcia tots aquests dies que tenim per endavant, que com és més curta l'hem d'aprofitar molt més. I ara volem parlar d'obesitat, però des de la part, una mica, des de la vessant de la cirurgia en obesitat. Aquests dies, per exemple, parlàvem, no?, de la malaltia del fetge gras, aquesta malaltia vinculada a l'obesitat i la diabetis, que es calcula que afecta més de 40 milions de persones al món. També parlàvem de que s'ha identificat una relació entre la composició de la microbiota intestinal i la predisposició d'una persona a desenvolupar una addicció al menjar. I també hem vist recentment, no?, aquesta proposta de la creació de la figura del referent en obesitat. Una nova figura, no?, que en aquest cas doncs podria també ajudar moltíssimes persones. Però ara volem parlar de cirurgia en obesitat, quins tipus hi ha i què s'amaga darrere de tot això. I ho parlem amb el doctor Amador García, que és el president de la Societat Espanyola de Cirurgia de l'Obesitat, del SECO. Doctor, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, quan parlem d'obesitat, el tema abarca moltíssim, no? Llavors, suposo que hi ha moltes branques diferents i diferents maneres d'enfocar-ho, també, no?
A veure, més que parlar de moltes coses diferents, estem parlant d'una malaltia molt complexa, una malaltia que té molts, que afecta a molta gent, que té una causa té múltiples causes que l'originen, i per això l'abordatge també pot ser molt diferent. Quan estem parlant del tractament de l'obesitat amb cirurgia, ja estem parlant de casos especialment greus, no només des del punt de vista d'un excés de pes molt important, sinó també des del punt de vista de persones que pateixen complicacions molt greus des de tots punts de vista, des del punt de vista social, des del punt de vista personal i també des del punt de vista de patologies afegides com les que ha nombrat fa una estoneta.
Uh-huh. Per exemple, quan parlem d'obesitat en qüestions de cirurgia, quins són els pacients que són aptes per poder realitzar-se això?
A veure, en principi, els criteris que estan actualment acceptats per les principals societats científiques a nivell internacional indiquen que la cirurgia es pot aplicar amb seguretat amb persones que pateixen obesitat i que tenen un índex de massa corporal per sobre de 35 quilograms per metre quadrat, o aquelles persones que tenen un excés de pes d'un IMC de 30 o superior, a més tenen patologies afegides especialment agreuades per l'excés de pes. I aquí estem parlant, entre altres, principalment de la diabetes tipus 2, una diabetes tipus 2 molt malament controlada, amb una persona amb índex de massa corporal de 31 o 32, doncs a dia d'avui es considera que podria ser una indicació de cirurgia. Això el que faria és que la quantitat de persones que potencialment tindrien indicació quirúrgica seria pràcticament inabastable, perquè estem parlant de que persones amb índex de massa corporal per sobre de 35 en tot el territori nacional podrien ser alrededor de 4 o 5 milions de persones. No tothom que té aquest excés de pes té una indicació clara de cirurgia i ha de ser una avaluació acurada per un equip multidisciplinar, per especialistes amb obesitat, a la que ha de dir si aquesta persona a la cirurgia li pot beneficiar.
Uh-huh. Hi ha moltes cirurgies d'obesitat actualment?
Doncs tenim dos tipus de cirurgies, que són les que pràcticament es faran el 80% dels casos, que serien el bypass gàstric i l'aspectomia vertical, i tenim altres tipus de procediments, que podria ser el SADIS, podria ser el creuament duodenal, el bypass gàstric d'una anastomosis, o altres tipus de procediments nous que estan en desenvolupament, doncs que s'apliquen d'una forma més restrictiva, que s'apliquen d'una forma més seleccionada per pacients que tenen indicació específica. Globalment parlant, podem distingir tres tipus principals, que serien els procediments restrictius, aquells procediments en el que l'acció que nosaltres fem és reduir el volum de l'estómac, reduir la capacitat de recepció d'aliments de l'estómac, i els procediments mixtes o hipoabsortius, en els que, a més de reduir la capacitat de l'estómac, afegim una actuació sobre el budell, prim, perquè no hi hagi tanta absorció. Aquesta és una visió molt clàssica de la classificació de les cirurgies, però que és més entenible de cara a explicar-ho a les persones que pateixen obesitat.
Uh-huh. I quan parlàvem, per exemple, de que si es practiquen moltíssimes cirurgies d'obesitat, més o menys, per exemple, afecten a més a dones o a homes?
A veure, quan nosaltres veiem les estadístiques, generalment les cirurgies s'apliquen més a les dones, al voltant d'un 60-70% de les persones que superen són dones, i la resta habitualment són homes. La prevalència de l'obesitat és més o menys equilibrada, però, diguéssim, entre sexes sí que hi ha una certa més predisposició cap al sexe femení, però no és un factor de risc de patir obesitat. I que el sexe masculí està relacionat amb casos d'obesitat més greus, amb més patologia afegida, amb més complexitat.
Uh-huh. I en qüestions d'edat, afecta a gent jove o a gent més gran?
Afecta a tothom. Afecta gairebé a tothom per igual. Sí que és cert que ja, conforme ens anem fent grans, hi ha més un canvi en la composició corporal, també en la fisiologia, que fa que tendéssim a acumular més greix i un cert augment de la prevalència conforme anem fent més grans. Però, per desgràcia, tenim afectació d'obesitat en persones joves, en adolescents i fins i tot a l'edat pediàtrica.
I es pot fer, per exemple, una operació de cirurgia a gent jove o, per exemple, a menors?
A veure, en principi, per poder, es pot fer. I, de fet, les noves indicacions veuen que hi ha certs beneficis a persones amb pacients amb edat adolescent. El que sí que és cert és que aquestes indicacions, són molt més restrictives.
Clar.
Pensem que nosaltres, quan tractem una persona amb cirurgia que viu amb obesitat, a nosaltres li estem fent un procediment que és una ajuda, és un afegit al seu tractament, però no és la solució de la seva obesitat. La solució de la seva obesitat és, si n'hi ha, és que canvi d'hàbits. Ha de canviar la forma de relacionar-se amb el menjar, ha de canviar el que menja, ha de canviar el que compra, ha de muntar l'activitat física, ha de fer un seguit de canvis mínims en el seu dia a dia. Quan estem parlant d'una persona adolescent o en edat pediàtrica, normalment són persones que tenen dependència d'uns pares o d'uns tutors, i aleshores aquests canvis no poden incloure només a la persona que viu amb obesitat, aquest adolescent, aquest jove que anem a operar, sinó que ha d'incloure tota la família. Per això el tractament és força més complex i és força més restrictiu.
Mm-hmm,
si estem parlant de gent jove, doncs sí, tenim un pool de pacients amb 20, 25, 30 anys molt important i que cada vegada està entrant més a les llistes d'espera d'obesitat.
També suposo, com comentaves, no, que depèn no només de la cirurgia, sinó dels hàbits i de com vulgui canviar el seu estil de vida, no, aquella persona. Normalment, una operació de cirurgia d'obesitat amb el temps és fàcil de mantenir? Normalment veiem resultats esperançadors en aquest sentit de que ajuden molt en qüestions de doncs, tornar a tenir, per exemple, una vida normal?
Sí, aquest és l'objectiu que busquem amb tots els pacients que intervenim. En línies generals, la cirurgia té una tasa d'èxit en relació amb adquirir un pes més normalitzat. Nosaltres no anem a buscar que la persona que viu amb obesitat intervenir es quedi amb un normopès, es quedi amb un índex de massa corporal per sota de 25. Anem a buscar un grau d'excés de pes que pogués ser més saludable, que pogués ser que tingui menys risc de desenvolupar malalties afegides relacionades amb l'obesitat. I l'objectiu és que mantingui aquest pes. Com més pes pugui perdre, millor. S'ha vist i s'ha demostrat que si les persones que pateixen obesitat són capaces de perdre al voltant del 20 al 30% del seu pes total, el risc de que les malalties afegides poguessin empitjorar o que anessin a donar més complicacions es redueix d'una forma molt significativa. I, de fet, amb aquestes pèrdues ponderals, aquestes persones poden fins i tot remetre o resoldre aquestes malalties afegides per un llarg temps. En el qual aquest és el nostre objectiu. Nosaltres anem a buscar la salut de les persones que pateixin obesitat. La tasa d'èxit que tenim en els diferents procediments varia depenent de molts factors, però en línies generals nosaltres aconseguim això en més del 70-75% de les persones que intervenim. Si anem a parlar de reducció de malalties afegides, doncs a 4-5 anys després de la cirurgia, gairebé la meitat, 45-50% de les persones que pateixen diabetis, doncs poden retirar o fins i tot no han de fer servir mai més les medicacions que feien servir per al tractament de la diabetis. Poden reduir i fins i tot retirar al voltant del 40% de les medicacions de la hipertensió. Podem retirar les màquines de CPAP per a aquelles persones que pateixen apnees de la son en més del 60% dels casos. Això són resultats que estan demostrats tant a nivell nacional com internacional i que són resultats força sòlids. Òbviament hem de tenir en compte que l'obesitat és una malaltia crònica. Vull dir que és una malaltia amb la que hem d'estar lluitant durant la resta de la nostra vida. I que lo habitual i lo més normal és que pugui haver-hi recaigudes i que pugui haver-hi problemes al llarg del temps. No són pacients que nosaltres poguéssim donar d'alta mai. Clar. Són pacients que han d'anar seguint de perdida i que necessitaran diferents tipus d'actuacions al llarg de la seva existència. No sempre aquestes actuacions haurien de ser quirúrgiques, haurien de ser cirurgies, sinó que poden ser amb qualsevol de les altres eines que tenim ara mateix disponibles.
Mm-hmm. Tot i això, al llarg dels anys s'ha avançat moltíssim en aquest àmbit, no? I cada cop són més els avenços que hi ha, tant tecnològics, no?, com d'altres també en aquest aspecte, no?, per tal de millorar la qualitat de vida dels pacients amb obesitat i també aquestes cirurgies, no?
Exacte. Exacte. Nosaltres cada vegada tenim més eines, tenim més instruments per poder tractar les persones que viuen obesitat, no només des del punt de vista quirúrgic, sinó també amb altres tipus de tractaments. Des de la part que més ens atanya als cirurgians, doncs tenim cada vegada nous ingenis, com tenim els robots, tenim dispositius d'energia, dispositius de rapadores, diferents estris que fan que la cirurgia sigui més ràpida, sigui més segura, que les persones que intervenim doncs es puguin reincorporar el més aviat possible al seu dia a dia, que pateixin menys dolors, que puguin estar menys dies ingressats a l'hospital, que notin menys l'efecte de la cirurgia en definitiva. Des d'altres punts de vista, doncs, tenim eines endoscòpiques que cada vegada són més eficaces per aconseguir bons resultats de pèrdua ponderal en aquelles persones que tenen graus menys greus d'obesitat. Tenim nous fàrmacs que la veritat és que cada vegada són més efectius i que cada vegada fan que el tractament pogués arribar a més gent que pateix obesitat i sobrepès. O sigui, en definitiva, coneixem millor la malaltia i la podem tractar millor. Mm-hmm. El pas definitiu, el pas més important que ens falta és el coneixement més sí, el coneixement més exacte de com funciona la fisiopatologia, de per què se'n desenvolupa l'obesitat en les diferents persones, per poder buscar les vies terapèutiques, els tractaments que millor es poguessin acomodar a cadascú. No persones que tenen la mateixa edat, el mateix alçada, el mateix excés de pes i les mateixes malalties afegides han de tenir el mateix tipus d'obesitat. Aquestes persones poden necessitar tractaments diferents i això és el que encara ens falta per esverinar el que encara no tenim del tot 100% clar.
Reptes per endavant, nous objectius i el que cal, doncs, seguir estudiant i moltíssima investigació, no?, com passa amb qualsevol altre àmbit. Doncs moltíssimes gràcies, doctor, per parlar amb nosaltres d'aquesta problemàtica, no?, d'aquesta obesitat, i tant de bo això que dius que encara us falta, aviat ho pugueu saber i trobar la solució. Moltíssimes gràcies i esperem també nosaltres aquí per informar sobre el tema.
Perfecte, moltíssimes gràcies pel seu temps.
Gràcies. I ara volem parlar de la investigadora de la Fundació CRIS contra el càncer, la Meritxell Rovira, que ha aconseguit descriure un mapa celular, un mapa de les cèl·lules del pàncreas, que ajudaria a dissenyar millors tractaments contra el càncer de pàncreas i la diabetis. Aquest estudi permetria comprendre millor com es desenvolupa el càncer de pàncreas, la supervivència del qual als 5 anys és menor del 10%. Ella és investigadora de la Fundació CRIS contra el càncer, també jefa de grup de regeneració pancreàtica a l'Institut Irivell, i també compta, que ara parlarem també d'això, amb una beca d'excel·lència de la Fundació CRIS contra el càncer d'1.250.000 euros per la seva investigació, una de les més altes de la Unió Europea, que provenen de la societat civil. En parlem amb ella. Doctora Meritxell Rovira, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, moltíssimes coses, no? Veiem per aquí, veiem que professionalment, doncs, ho estàs fent molt bé, no?, amb aquesta investigació contra el càncer de pàncreas. D'on surt aquesta investigació? En quin moment decideixes posar-te en marxa per descobrir això, per descobrir aquest mapa de cèl·lules?
Pues, bueno, tot va començar amb un origen diferent, que no tenia res a veure amb el càncer de pàncreas, perquè el que nosaltres volíem entendre era l'heterogeneïtat que hi ha en el pàncreas, i aquesta heterogeneïtat podia tenir relació amb patologies pancreàtiques. I després d'aquest descobriment ens hem adonat que sí, que realment aquesta heterogeneïtat la podíem correlacionar amb diferents tipus de tumors pancreàtics, i és una heterogeneïtat que existeix en els pacients, no? Un tumor d'un pacient no és igual a un altre, i això ens va fer pensar que havíem d'anar a la cèl·lula d'origen i estudiar aquests tumors des de la cèl·lula que els genera, per així poder desenvolupar teràpies més personalitzades i identificar biomarcadors per una detecció el més aviat possible.
Perquè actualment la supervivència als 5 anys és menor del 10%, o sigui, encara estem parlant de que queda moltíssim per fer, i malauradament afecta de manera molt greu, no?
Correcte. Sí, és el tumor amb pitjor supervivència. Aquest any estem al 12%. Més o menys, 12% de supervivència a 5 anys, i és un tumor molt agressiu, que a més es diagnostica tard, perquè la seva sintomatologia és molt general, és mal d'esquena, malestar, perdre de pes una mica, el fet de que la sintomatologia sigui molt general, que no tenim un bon biomarcador per detectar-lo de manera aviat, i el fet de que no respon a les teràpies actuals fa que la supervivència sigui molt, molt baixa.
A qui afecta generalment?
Pues generalment el càncer de pàncreas afecta tant a homes com a dones, i fins ara estava afectant a una població d'edat avançada, no?, per sobre dels 60-65 anys. És veritat que en els últims anys hem vist no només en càncer de pàncreas, sinó en tumors gastrointestinals, que han començat a augmentar els casos en gent que està per sota dels 50 anys, no? Gent molt més jove del que estava habituat, i això és un problema que també s'ha d'abordar, no? Entendre per què està passant això.
Uh-huh. I per què avui en dia, ara comentaves, no?, que encara queda moltíssim per conèixer, no?, i també és un dels càncers amb pitjor pronòstic, per què avui en dia encara no s'ha estudiat suficient?
Jo crec que no és que no s'hagi estudiat suficient, és veritat que la financiació en càncer de pàncreas ha sigut molt baixa, només un 2% de la financiació en càncer ha estat dedicada a càncer de pàncreas. És veritat que això ha tingut un petit canvi en els últims 7-10 anys i, de fet, en aquests últims anys hem vist un increment de supervivència. O sigui, hem passat en els últims 15 anys d'una supervivència del 7% al 12%, que no sembla molt, però és quasi el doble. Llavors, és veritat que veiem una correlació en un increment de la financiació, es correlaciona amb un increment de la supervivència gràcies a la investigació.
Uh-huh. I a part del càncer de pàncreas, parleu també, i tu concretament parles també de la diabetis, no? Una cosa va lligada a l'altra.
Bueno, sí, la diabetes evidentment és una malaltia del pàncreas, hi ha pèrdua de cèl·lules beta i els pacients no produeixen insulina, no? I el que hem identificat és també dins d'aquest estudi que hem fet dins de les diferents cèl·lules del pàncreas, hem identificat poblacions que ens han permès al laboratori poder generar cèl·lules beta a partir de cèl·lules ductals. I estem tirant aquest projecte també endavant amb relació amb diabetes, evidentment no amb càncer, però per poder fer una teràpia cel·lular per tractar els pacients diabètics.
Clar. Al final, la investigació és només possible, no?, quan hi ha una bona financiació, i el càncer només es cura amb investigació. És així, no? I al final és el que tu estàs fent. Has aconseguit, doncs, desenvolupar aquest mapa cel·lular. Encara estàs estudiant, doncs, molt aquests resultats, no?, que ara ens explicaves. Però també tens una vida personal més enllà de la part professional que t'ha portat fins a estar on estàs ara professionalment, no? Una cosa ha anat lligada a l'altra i, vulguis o no, doncs t'ha fet estar ara aquí on estàs, oi?
Sí, sí. Bueno, jo professionalment he tingut sort. També he estat en laboratoris excepcionals que m'han ajudat molt a impulsar la meva carrera científica, però també, bueno, pues tinc una vida personal, tinc família, tinc fills, el qual a vegades dificulta també una mica el rol de la dona en la ciència, no? Perquè és un camp molt competitiu, i crec que he tingut la sort de tenir una parella que m'ha ajudat molt en això, i a més estic molt sensibilitzada amb projectes en càncer, perquè jo mateixa he sigut pacient, uh-huh. He sofert càncer de mama, i crec que tot junt fa que tinguem, almenys crec que tinc una visió molt més àmplia i més humana quan parlem de càncer.
Exacte. La implicació et ve directa, no?, perquè en aquest cas has sigut pacient, el saps tractar a la perfecció, en aquest cas els entens des de la primera persona, i la part professional, doncs, en aquest cas, a part de ser professional, també va molt lligada sempre a la part personal, no? Has aconseguit identificar 15 noves poblacions de cèl·lules del pàncreas, cadascuna d'elles amb els seus comportaments i les característiques particulars, però ara, per exemple, a partir d'ara, què? Què és el que espereu que passi, i quins són els vostres o els teus objectius, els reptes d'ara endavant, per exemple?
Els reptes en els projectes que tenim ara és realment estudiar com es generen els tumors des de la primera cèl·lula, de manera que això ens permet identificar biomarcadors que permetin el diagnòstic del càncer abans de que sigui massa tard. Això és un dels principals objectius. No volem detectar el càncer quan és un tumor primari que podem tractar, que no sigui metastàtic, com és la majoria dels casos quan es diagnostica càncer de pàncreas. I, a més d'identificar un biomarcador, volem fer medicina personalitzada. Si podem entendre l'heterogeneïtat dels tumors, podem identificar quines teràpies haurien de dirigir-se a cadascun dels pacients. Crec que això és primordial, perquè el que ens hem donat compte en càncer de pàncreas és que no entenem per què els pacients no responen correctament. Hi ha una petita proporció d'ells que responen, per això hi ha un 12% de supervivència, i hem d'entendre què hem de fer amb cadascun d'ells que sigui diferent, que ens permeti que tots tinguin la mateixa possibilitat de supervivència.
Mm-hmm. Doncs tant de bo això ho aconseguiu, tant de bo aquesta financiació doncs estigui allà per la investigació, per ajudar aquests pacients amb càncer de pàncreas i aquest percentatge de supervivència pugui pujar i ser un dels càncers també més aviat curables, no?, que no incurables com encara avui en dia. Moltíssimes gràcies, Meritxell, per dedicar-te a això, per fer la teva feina tan bé com la fas i sobretot doncs, per lluitar per la salut de les persones, en aquest cas estudiant i investigant això. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
I de seguida parlarem de l'oli i de la relació tan estreta que té amb la música, sobretot per un pagès de Lleida.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Con la izquierda, recibiendo asistencia de Valverde de tacón.
¿Lo ves?
De un carrilero para el otro y pumba, de cabeza en el segundo palo.
¿Lo ves?
Entra Javi Guerra, da en la espuela de Peña que acaba de entrar y se envenena.
¿Lo ves? En tiempo de juego, la radio no solo se escucha, se ve.
Vaya golazo.
Este domingo, Atlético de Madrid, Sevilla.
Vibra el Metropolitano.
Y además el Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dhabi.
Mira cómo sale, mira cómo sale.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Fa l'oli i com podem fer que surti bo? Serveix, per exemple, la música en aquest sentit? Doncs avui volem sortir de dubtes perquè un pagès de Lleida assegura que sí, que la música fa que el seu oli surti més bo. I ara volem parlar amb el Josep Anton Ortiz, que és pagès de Torrebesses, al Segrià, i que ha presentat un oli que ha produït de les oliveres que cultiva amb música i amb un resultat, diu, molt beneficiós. Avui volem parlar amb ell perquè ens expliqui una mica com influeix aquesta música a les plantes i a l'oli concretament i com és que té doncs, aquesta afició, d'on li ve. Sobre el tema parlem amb ell. Josep Anton, molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
Clar, el primer que llegim de tu és oli cultivat amb música. Això ja crida moltíssim l'atenció i el primer que volem saber és en quin moment et planteges o penses que això pot ser útil, no?, i que pot influir en la qualitat de l'oli en aquest cas.
Bé, jo crec que caldria situar-se a Torrebesses, que és un entorn especial, és un poble que té moltíssim patrimoni, i dona la casualitat que aquí, a Torrebesses, hi ha la finca, la torre, on vivia l'il·lustre Emili Pujol, un músic internacional, una persona amb habilitats especials de la guitarra, que tots coneixem, i ell no va tindre descendència i va donar la seva finca a una fundació que és Aspros, no? Bé, dona la casualitat que, bueno, ens vam enterar i vam arrendar aquesta finca per 20 anys, no? Clar, allí on vivia Emili Pujol, la veritat és que ens semblava que no sé, que havíem de rendir-li un homenatge, no? Aquest paratge és preciós, és una vall molt bonica. I vam decidir, ficar un sistema de megafonia per la finca i col·locar, pues, la seva música, evidentment, música suau, música clàssica, ens encanta Mozart, ens agrada molt també, pues, algunes cantants i cantautors que són especials per nosaltres, com per exemple la Montse Castellà, que és una noia que pues, ens agrada molt sentir-la, no? Mm-hmm. I altres, no? I així vam prendre la decisió de que al moment que florien les oliveres fins a la collita ficaríem un sistema de megafonia que es connectava a la primera llum del sol i s'apagava quan baixava la intensitat del mateix. I així, bueno, crec que hem arribat posant pues, un producte molt, molt, molt especial.
I quins canvis heu notat, per exemple?
Bé, nosaltres els primers canvis els vam veure les plantes, no? La reacció de les plantes, i nosaltres, a veure, és el sisè any, la sisè acollida, aquest any ja és la, sí, la certificació en ecològic, i el que veiem és a les plantes un estat especial, i ho notes. Els pagesos notem quan les plantes estan bé, sí que és important regar-les, tractar-les, cuidar-les, però també notes quan la planta està molt bé, no? I veiem pues, que l'estat de la planta està bé, ideal. Ara que hem cosechat, hem fet la primera premsada, la vam fer el 14 d'octubre, i el Josefina Aran, que és la catadora del panell d'olis oficial del departament, l'ha aprovat, i juntament també amb amics i amigues seues, ens diu clarament que és un oli diferent. Un oli que no té defectes, que té unes qualitats que ressalten. Per exemple, dir una anècdota, no? Té sabors d'avellana, que no és normal en un oli, no?
Clar.
Es noten coses, no? Aromes, olors... crec que val la pena provar-ho. A vegades t'esforces molt a explicar un producte que esteu i algú pot pensar que, evidentment, que estàs dient pues, totes les excel·lències, no? Però jo crec que s'ha de provar i realment veure si les persones noten també aquest fet, no? Aquest fet especial, diferent, exclusiu, que ningú té a les Terres de Lleida. Mm-hmm. Per tant, us convido a provar-lo.
Clar, tu mateix dius que les plantes, tot i no tenir orelles, senten la música i és a través d'una ona física que viatja per l'aire i que doncs, la poden detectar, que els resultats són ben visibles. Llavors, clar, hi haurà gent que pensarà, ostres, això no és possible, no sé què, però tu assegures que sí, no? Que els resultats són molt beneficiosos i que realment és així, que noten la música, i en aquest cas, com deies, una música més aviat clàssica, no?
Bueno, suau, agradable als oïdors. Pensem que les plantes, evidentment, no tenen sistema nerviós, però sí que actuen per vibracions. Hi ha publicacions, La vida secreta de les plantes, no és un llibre que s'ha fet famós, i estudis, sabem que la música és beneficiosa per els animals, les vaques, les gallines, evidentment, les persones ens encanta, però sí que és cert, hi ha estudis molt clars i molt concrets, que una música agradable, una música de Mozart, sí que és una planta ornamental, i la veritat és que és espectacular. Si assíduament ho fas, ho notaràs. Al igual que si fiques una música estrident, sirollosa, amb molt volum, pots arribar a carregar-te una planta. I és molt clar. El que passa és que de vegades no parem a fixar-nos en aquests detalls, no? Uh-huh. Però és cert que la música el que ens està donant és un producte que jo penso que té una mica de, el que diríem, ànima, no? Té una personalitat pròpia i jo el que us emplaço és a provar-lo, perquè a vegades les paraules, com deia abans, se les emporto bé, no?
Exacte.
Però que per tant, proveu-lo i després parlem.
Tant de bo el puguem provar. Quantes ampolles has pogut fer fins ara, més o menys?
Sí. La finca és gran, té 31 hectàrees i mitja. El que hem fet és una primera premsada molt exclusiva, de 700.000 botelles, de mig litro. El preu de la botella són 15 euros i la veritat és que el producte és igual. Després vindrà una altra collita, que és un oli, que serà un oli més madur, també de molta qualitat, i vendrà en garrafetes de llauna de 3 litros, no?
Uh-huh.
Bé, doncs jo crec que tindrem algo molt exclusiu i algo que serà diferent i a un preu més assequible. Per tant, ara podem aprofitar aquestes primeres ampolles i després anirem a la collita d'un oli més suau, més madur.
Exacte. Doncs, Josep Anton, moltíssimes gràcies per parlar-nos d'aquest oli que amb tanta estimació fas, no? Perquè es nota que t'agrada el que fas i com cuides a les plantes amb aquesta música. Estarem encantadíssims de provar-lo, t'he de dir. Moltíssimes ganes ara, a més, després d'escoltar-te i que continuï així, que continuï aquesta música, no? Amb aquest oli tan especial aquí a Torrebesses, al Segrià, i que tothom vingui a provar-lo. Moltes gràcies.
A vosaltres, i que la música ens acompanyi.
Exacte, això mateix. Merci.
Adéu-siau.
I ara volem parlar del Fòrum de Salut Mental i Addiccions, l'associació formada per 23 entitats dels àmbits de l'atenció sanitària concertada i l'atenció social en salut mental i addiccions, que celebra 30 anys i ho fan doncs, parlant precisament d'això, de salut mental i també de reptes que hi ha ara de cara al futur. En parlem amb el president del fòrum, l'Enric Arqués. Enric, molt bon dia.
Molt bon dia.
Abans de res, enhorabona, celebreu 30 anys, no? I durant aquests anys heu pogut donar visibilitat i també respostes pel que fa a l'atenció de la salut mental de les persones, però encara queda molt per fer, oi? Com afronteu això que encara queda per fer i també com heu viscut aquests 30 anys?
Bé, nosaltres, bueno, els 30 anys ha sigut molta feina, són 30 anys de la federació, moltes entitats porten més temps, 40, 45, 50, doncs, bueno, ha sigut una feina intensa i compromesa per poder portar endavant sistemes públics, serveis públics concertats, tant sanitaris com socials, com d'inclusió. Ha sigut una feina complexa, diguéssim, però, bueno, amb gran esforç hem pogut anar millorar les coses. No tant com voldríem, ho deies ara, i és així. Mm-hmm. És cert que estan passant coses que fa temps que no vèiem, una presència intensa en els mitjans sobre la temàtica, plans del govern de diverses institucions, estratègies de salut mental, plan integral, moltes polítiques definides, cosa que és de destacar, però el problema és que els fulls de ruta no són, quan han de tenir impacte, i aquí és on estem una mica compromesos i també preocupats, perquè costa molt que tots els fulls de ruta, els plans, les accions es posin en marxa ràpidament i que això tingui impacte.
Mm-hmm. Clar, quina visió teniu de la salut mental al llarg dels anys? Com ha anat avançant? Si ha anat millorant, si ha anat empitjorant també, si s'ha parlat cada cop més del tema.
Sí, parlar és evident, des de la pandèmia ha sigut com exacte. Una visibilització molt intensa, perquè la gent ho va viure en primera persona. Això ha tingut aspectes molt positius, perquè la gent entén que el patiment psicològic intens que pot portar un diagnòstic no és algo que sigui diferent o que allunyi, no? És una cosa que tothom va poder viure en primera persona. L'únic problema que hi ha és que, clar, també és veritat que des de la pandèmia no ha sigut un entorn molt estable amb les accions dels governs i, no? I això ha impedit, diguéssim, o ha fet bastant complicada qüestió de, bueno, posar fil a l'agulla a les coses més pràctiques. Uh-huh. La demanda que va créixer molt, sobretot en els joves, i en canvi els plans i els recursos i pues van més lents. No? I aleshores està una situació que ens preocupa ara mateix, que és allò, l'any que ve doncs no sabem si hi ha pressupostos encara, aquest any ja no van haver, i aleshores hi ha coses que estan fent difícil, no? Mm-hmm. Certament.
I què cal fer cosa... ara? Què cal fer ara per la salut mental? Què és el que es necessita en aquests moments?
Ara, la nostra visió, que és una mica essencial a la fòrum, és que la salut mental, clar que hi ha aspectes sanitaris, però també hi ha aspectes socials, de suport social, residencial, relacional, i temes d'inclusió laboral i educativa. El que creiem nosaltres que s'ha de fer és prioritzar de manera especial aquest àmbit a cada departament, perquè a cada departament, sota el nostre punt de vista, no està dotant de recursos suficients per poder portar endavant les millores que calen, i després una acció que coordini i ajudi a la interdepartamentalitat, que és molt complexa perquè la inèrcia departamental és molt intensa. La salut és una cosa, el suport de serveis socials és una altra, la inclusió laboral és una altra. Llavors seria priorització pressupostària a cada departament i coordinació entre els departaments.
Mm-hmm. Vosaltres, de fet, per celebrar aquests 30 anys, heu organitzat aquest fòrum, no? Aquest fòrum per... doncs, per donar a conèixer dos taules, heu anomenat així, no? La primera sobre salut mental i addiccions en l'imaginari social, i l'altra també els reptes de futur en la salut mental i les addiccions. Una cosa va lligada a l'altra, no? La salut mental amb les addiccions, en aquest cas.
Sí, sí, és, nosaltres, per nosaltres hi ha especificitat en el terreny de les addiccions, però la salut mental i les addiccions, qualsevol persona sap que és una qüestió que té a veure amb la salut mental. És veritat que hi ha diferències, entre uns serveis i uns altres. Però sí, la primera, a l'aniversari hem volgut afrontar cap al futur, de dir, val, què està passant ara, quina situació, què opina la gent, no els que estem implicats, de professionals, o governants o tècnics, sinó la gent que hi ha, que corre pel carrer, perquè ha canviat molt, i aquest és el primer interès, quines idees es tenen sobre això i quina impressió té la gent del que està passant realment amb la salut mental, si segueix o no serveix públic, si ja continua a haver molta discriminació o no, etc. Perquè aquest era el que deia abans, i, bueno, parlar sí es parla, però han canviat les coses, volem veure quina és l'opinió de la gent. I l'altre són reptes de futur. Quins reptes hem d'afrontar al curt termini. Mm-hmm. Jo t'he avançat alguns titulars, que són aquests de les millores a cada apartament, però s'ha d'abordar. La nostra tesi principal és que portem un retard gran que no s'ha aconseguit modificar, diguéssim, en els anys, malgrat l'esforç de molta gent, i que ara el repte és important i cal prioritzar-ho. Han aparegut coses que abans no apareixien, la salut mental dels joves, de la gent gran, vull dir, comença a ser una situació complexa i cal posar fil a l'agulla, que és el que ens agradaria plantar. O almenys debatre o dialogar sobre aquestes qüestions en aquest acte que... de 30 aniversari, que l'orientem més cap al futur,
Sí, vosaltres, de fet, el que feu és això, no? Convidar a dialogar sobre aquests temes, no? Aprofundir també en les experiències, les veus expertes, no? I també les experiències de la gent que ho pateix. I parleu d'això, d'aquests reptes de futur, perquè al final l'evolució que heu anat veient de la salut mental fa que encara quedin molt per fer, com abans comentàvem, i que encara quedin molts reptes de futur per endavant, per poder-ho abordar tant des d'una banda, no?, des de la part social, com també de, suposo que d'investigació, suport i de més, no?
Aquesta és la idea per nosaltres principal. O sigui, els fulls de ruta i els projectes són importantíssims i és molt millor que existeixin, que abans no existien fa 15 anys, o no de la mateixa manera. Però es calen fets i calen mesurar l'impacte i cal que les coses passin. Esperem que... Bueno, aquest és el gran repte. Ara que estem alineats, tothom és conscient de la importància, però hi ha moltes coses. Si preguntes a la gent si és fàcil abordar aquesta temàtica amb ell mateix o amb algun familiar, i et dirà que no, perquè hi ha moltes coses pendents. També és cert que la millora és evident, però que no estem ni molt menys en una situació que es pugui considerar adequada. Uh-huh. I de lluny, en aquest sentit.
Doncs, Enric Cargués, president del Fòrum de Salut Mental i Addiccions, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres. Esperem que després d'aquesta entrevista, doncs, es quedi una mica més a prop, no?, d'aquests reptes, d'aquests objectius que encara queden per endavant. I enhorabona un altre cop d'aquests 30 anys, no?, i per ajudar a la gent com ho heu fet. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Los pasteleros Tony Vera y Felipe de Santa Cruz se han impuesto a los más de 70 participantes en el concurso Mejor Panetone Artesanal de España 2024 que organiza el Gremio de Pastelería de Barcelona con el apoyo técnico de la Escuela de Pastelería del Gremio. Tony Vera, de la Pastelería Canal de Barcelona, ha ganado la categoría de Panetone Clásico de frutas y Felipe de Santa Cruz en la categoría de Mejor Panetone Artesanal de Chocolate de España. Hoy queremos hablar con él. Felipe, muy buenos días.
Buenos días, gracias.
Antes que nada, enhorabuena por este Mejor Panetone de Chocolate de España. ¿Te lo esperabas, el premio?
No sé si ya me lo esperaba, la verdad que es la primera vez que concursaba. Nos hemos presentado, o me he presentado porque, bueno, considero que el producto está bien, está en un buen nivel. Entonces, bueno, un poco por eso fue que este año decidimos presentarnos. El año pasado fue la primera vez que lo hacíamos. Esta es la segunda, por así decir. Llevamos un año y casi dos años abiertos aquí la pastelería. Y bueno, el primer año no lo hicimos, cuando recién abrimos en noviembre, hace ya dos años, no lo hacíamos por tema de personal o lo que sea, íbamos de a poco. El año pasado fue la primera vez que lo hicimos, tuvo muy muy buena repercusión. Entonces este año ya quizás con un año más, bueno, el equipo fue creciendo también. Y este año me sentía capaz de, bueno, poder presentar algo en condiciones. Y bueno, ahora hemos tenido suerte, por así decir, que creo que hay una cuota de suerte. Si bien hay que tener un buen producto, una buena calidad y saber lo que estamos haciendo para poder presentarlo. Pero bueno, ahora trataremos de hacer lo mejor posible para todos los que lo quieran probar, esté disponible, ¿no?
Claro, hablabas de suerte, pero la suerte conlleva trabajo también, ¿no? Sí que es cierto que hay un pequeño porcentaje, ¿no? Que al final es pues el destino, ¿no? O esa suerte de la que hablas, pero
sí,
el trabajo que hay detrás influye muchísimo, ¿no? Y es la gran parte.
Con muchas horas, mucho esfuerzo, mucho estudio, sobre todo. Es un producto que, bueno, a mí me llamó la atención. Yo soy más pastelero que quizás llamarlo panadero, ¿no? Pero a mí me parecía una preparación o una especialidad que toca pastelería, que toca evidentemente panadería, porque hay harina, porque hay fermentaciones, porque hay masa madre. A mí me parece hoy, si tuviese que englosarla y llevarla al ámbito de una pastelería como tenemos hoy, que también hacemos pan y tal, pero bueno, me parece a mí la preparación más compleja que podemos llegar a tocar, ya que tienes masa, tienes sabor, tienes chocolate, tienes fruta, tienes combinación, o sea, toca un poco todo. Pero bueno, a margen de eso, a lo que quería ir es, me parece la preparación más compleja de este mundo del cual hacemos. Yo creo que si no es la más compleja para muchos, estará ahí, pero al menos para mí lo es. Fue lo que me llamó mucho la atención en su momento y me gustó la idea de incursionar. Llevo cuatro años, tampoco podría ser más, pero bueno, llevo cuatro años quizás desde el primer momento en que empecé con esta preparación a tocarla, a probar, a investigar, a capacitarme también en el tema. Y bueno, tocó este año, bueno, recibir el premio, bienvenido sea. Hay un equipo fuerte atrás que me acompaña, que está conmigo, al pie del cañón, mi familia también, que evidentemente, bueno, los que conocen el producto y lo que toca la producción no es la más simple, requiere un poco mucho de eso, de horas, de trabajo, de sacrificio. Bueno, al final estas son cosas que a uno le tocan el hombro, por así decir, y dices, hostia, todo lo que has hecho vale la pena y bueno, nada, ahora para adelante, ¿no?
¿Cómo es el panetone que haces tú y que hacéis en todo el equipo?
Bueno, es un panetone. Hacemos tanto fruta clásico como de chocolate. El de chocolate, que es el cual nos toca hablar esta vez, el de chocolate es un panetone goloso, ¿no? Si bien es una masa dulce, pero bueno, está bien balanceado con los chocolates que le ponemos. Hacemos también, tiene un poco de cacao en polvo para también darle un poco de potencia, de sabor también. Diría que es ligero a la misma vez, si bien es un poco contradictorio, es una pieza de pan, pero es como un brioche, a veces muchos lo llaman como un brioche de chocolate, que a uno lo lleva quizás algo pesado o denso quizás, pero no, esto es algo súper esponjoso, súper sedoso, diría, sería la palabra en boca, y perfectamente, no sé, nosotros vendemos aquí el de 750 gramos en la tienda, y doy fe y lo he visto, dos personas y quizás tres se comen uno entero con un par de cafés y charlando por la tarde, ¿no? Es súper eso, si lo tengo que caracterizar diría que es súper ligero, súper hasta cremoso, por más que no hay una crema adentro, pero es una miga muy muy ligera, que es lo que lleva el trabajo que tiene detrás de tres días de trabajo para lograr esa textura, ¿no?
tres días para poder hacer uno de estos panetones. ¿Cómo fue, hablabas de la experiencia en el concurso el año pasado, cómo fue en comparación a esta, la de este año?
El año pasado no me presenté, el año pasado era, quizás se cumplía el primer año abierto de la pastelería Madeleine, donde estamos aquí en Poblenou, en Barcelona. Uh-huh. Era el primer año que lo hacíamos, porque empecé a tener un poco más de gente al lado mío, no me daba quizás para presentarme en un concurso porque no me sentía cómodo en ese momento. Creo que las cosas también se dan cuando uno las busca, cuando uno quiere, hay que estar preparado para eso también. Y bueno, este año dije, creo que este año ya toca, entonces este año la idea fue presentarnos y pues adelante.
Y además, con tanto poco tiempo, ¿no?, llevando en la pastelería, supongo que además también sorprende muchísimo más, ¿no?, este premio. Con todo tu equipo, además, si no me equivoco, en 2016 te instalaste en Ibiza, ¿no? Eres argentino, te formaste como pastelero en Buenos Aires, o sea, has ido por muchísimas partes, ¿no?, del mundo, y hace muy poquito que estás aquí, y mira, con un premio entre los brazos, ¿no?
Sí, es verdad, o sea, como bien has dicho, todo lo que has dicho de 2016 y... Me vine para este lado a enfocarme 100% en pastelería, seguir mirando, bueno, lo que uno miraba desde revistas o desde las redes, desde la otra punta del mundo, bueno, venir a este lado y capacitarte con la gente que uno miraba, o incluso tener la posibilidad de trabajar con gente que uno admiraba, o no sé, me tocó trabajar con Eric Ortuño en el atelier, siempre lo menciono porque la verdad que fue me marcó mucho mi carrera, por así decir. Y sobre todo también en esta disciplina del panetones, estuve con él un tiempo, y nada, haberlo visto siempre por revistas y tal, y de repente estar trabajando con él y tal, estuve dando clases con él en el atelier y demás, la verdad que bueno, se fue preparando, haciendo un camino. Hoy me toca estar aquí en Madeleine, hace 2 años que abrimos, es poquito tiempo, sí, pero bueno, también las cosas a veces bien hechas tienen sus frutos, ¿no?
Exacto. Llevabas ya muchísima preparación antes de todo esto. ¿Cómo fue la deliberación del jurado? ¿Cómo fue vivirlo? ¿Qué es lo que destacaron, por ejemplo, de tu panetone? ¿Cómo lo viviste, toda esa experiencia y el concurso en sí?
Bueno, la degustación en sí no estás presente, sino que ellos reciben el panetone, lo recibieron el día anterior para hacer la recolección en el gremio. Luego, al día siguiente, ellos hacen la degustación por la mañana, en la fira en este caso, y luego la entrega de premios es por la tarde. La verdad, si tengo que ir paso a paso tu pregunta, o sea, lo viví evidentemente con muchos nervios. Internamente sabía que el producto está para mí muy bien logrado, bueno, lo demuestra un poco, ¿no?, lo que terminó sucediendo, pero de ahí a que suceda, bueno, como tú lo has dicho, son 60, 70 personas que participaron de toda España, hay mucho nivel, cada vez nivel más alto, cada vez hay más gente que se capacita en el tema, cada vez hay, también porque los clientes lo buscan y lo piden, es un producto que está creciendo cada vez más, está en auge, ya lo sabemos. Y nada, la verdad que en el momento estuve con mi equipo, con mi familia, disfrutando el premio en el momento. No tuve quizás el tiempo para hablar con cada una de las personas que estaban en el jurado. Sí, evidentemente he recibido la felicitación de cada uno de ellos, que al final son profesionales del sector y siempre está muy bien. Pero bueno, ya tendría que tener alguna charla a ver qué fue lo que más les gustó, por así decir. La verdad y sinceramente ayer no me dio tiempo con todo a quizás tomarme el tiempo de preguntar quizás más detenidamente, que me den detalles, qué fue lo que más le gustó y tal. Pero bueno, ya eso me quedará. Ahora me preparar aquí la producción, organizar un poco todo el obrador, que bueno, esto cambia mucho, ¿no?
Exacto, lo importante es que ganasteis el premio, ¿no? Y que a partir de ahora toca seguir trabajando, ¿no?, para seguir superándoos a vosotros mismos y seguir haciendo este panetone. ¿Qué es lo que tenéis pensado hacer, aparte del panetone? ¿Tenéis alguna cosa más en mente? Decías antes que eres más pastelero que no panadero, entonces, ¿algún pastel que veremos también,
bueno,
prontito por ahí?
La verdad que esto ahora, como que ayer no me podía ni dormir, ¿no? Porque, bueno, claro, ahora hay que pedías una cantidad de mantequilla y ahora, pues, no sabes ni cómo. Bueno, colegas y conocidos te dicen una cosa, gente que ha tenido la suerte de ganarlo también, y tienes el comentario, tuve algún comentario ayer, en plan, bueno, prepárate. La verdad que es un equipo que es un equipo joven, que tocamos pastelería, tocamos panadería, tocamos bollería, todo en un buen nivel, siguiendo la línea francesa, que es el un poco la insignia del proyecto este. Hoy, sinceramente, vamos a enfocarnos que todo el mundo que quiera probarlo y que haya disponible panetón. Entonces, quizás había idea de tener 5 piezas más de bollería. Bueno, ahora hay que centrarse en algunas cosas. El panetón, evidentemente, este año habrá que darle un poco de tiempo extra para poder acudir a toda esa demanda que seguramente tendremos. Pero bueno, después, no sé, este año también somos nuevos. El año pasado no tuvimos tiempo de hacer turrones porque no nos daba la vida. Este año tenemos ganas de hacer unos turrones especiales para este año, que se van a lanzar ahora en breves, en las próximas semanas. Luego tendremos el panetone clásico, el panetone de chocolate. La idea es también hacer un panetone, una edición especial. Es una pastelería francesa, sí, entonces, bueno, hay una idea de hacer una especie de Paris-Brest, que es un postre típico francés, y uh-huh. hacer la masa del panetone que ganó este año el mejor panetone de chocolate, y hacer una fusión con Francia y que sea un guiño Italia, Francia y, bueno, Barcelona, que estamos aquí, ¿no? Un poco eso será seguramente lo que habrá. Habrá quizás seguramente alguna sorpresa sobre la marcha, pero, bueno, eso es un poco lo que haremos este año. Tendremos, sí, nuestros típicos postres que ya teníamos quizás el año pasado. Cambiaremos algún pastel de Año Nuevo, de Navidad, para el que quiera un pastel para casa o lo que sea. Pero bueno, aquí tocamos muchas cosas.
Sí,
galletas, hacemos pastelería, hacemos bollería, hacemos panadería, fermentación en frío, masa madre. Bueno, es un lugar que...
De todo.
Tocamos muchas cosas. Invito a todo que quiera a conocernos, que esto también lo que te da es eso, es un poco también de visibilidad, gente del sector, gente de no el sector, gente que le gusta el producto artesano con el cariño que lleva. Bueno, invito a los que quieran venir a conocer lo que hacemos y aquí estaremos.
Tenéis muchísimas cosas preparadas, además ahora que viene Navidad lo tendréis además muchísimo mejor, ¿no? Para poder estrenaros con nuevas propuestas y con estas, bueno, los turrones, ¿no? El panetón, al final todo esto. En la mejor época del año para comerlo es ahora en Navidad, así que va perfecto.
Sí, sí.
Felipe de Santa Cruz, muchísimas gracias, enhorabuena por este premio.
Gracias por la llamada y gracias por las palabras también.
Y ojalá podamos probar muy prontito este panetón. Gracias.
Aquí estamos, hasta luego.
I en uns minuts rebem a l'estudi a la Salma, exconcursant d'Operació Triunfo d'aquesta última edició, que ens ve a presentar el seu àlbum debut.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service.
Para acabar el día en la radio...
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
No hablamos de una creencia u opinión, sino de una evidencia científica. Podemos mirar al Mediterráneo, más caliente de lo normal. Esto, dicen los expertos, es gasolina para desarrollar tormentas severas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, opinió, informació, protagonistes...
També l'espanyol, l'espanyolisme i aquest sentiment m'ha ajudat molt, no, a lluitar contra l'enfermetat i també, bueno, estar enganxat a programes radiofònics que parlen de l'espanyol, com vosaltres...
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
La Salma, d'Operació Triunfo, fa poc va sortir a l'Acadèmia d'OT i ara mateix acaba d'estrenar el seu primer disc. Avui ens ho explica aquí, al matí del cap de setmana.
Thank you.
conociéndote, la vimos sobre todo entre baladas flamencas y ahora ha decidido sorprender a todos con nuevos géneros en su nuevo álbum debut, de hecho es el primero. Su primer disco se llama Sangre de Cobarde y se ha abierto en canal en él hoy. Esperemos que también lo haga aquí con nosotros. Ella es Salma, muy buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Sangre de Cobarde, qué título este.
Sí, es fuerte, es fuerte. Sí, sí, es un título, bueno, es el nombre de lo que es para mí la canción más importante del disco y yo creo que durante un tiempo va a ser de mi carrera. Y pues eso, era una canción tan especial que cuando estaba comiéndome la cabeza con cómo llamo el disco, dije que realmente tiene la importancia como para que sea el título del disco.
Sí que es cierto que te hemos visto un poco anclada, ¿no?, en las baladas flamencas, en el flamenco, pero ahora has cambiado radicalmente de estilo, ¿no? ¿Esto por qué? ¿Has decidido innovar?
A ver, yo realmente estuve anclada en el programa porque no se me dio otra cosa y tampoco me dio tiempo, pero realmente yo venía toda la vida de cantar muchísimas cosas y de hecho nosotros tenemos reuniones antes de empezar el programa y se proponen cosas y había de todo tipo, lo que pasa que bueno, todo lo que se me dio fue eso, pero bueno, también por eso quería aprovechar como mi proyecto personal para dejar ver que tengo en verdad realmente un montón de influencias de géneros pues más urbanos, de creo que es un disco en el que se escucha muchísimo los artistas de los que más me nutro, que pueden ser pues, de La Fuente de Bebe Vicio, Lia Cali, Rosalía, no sé, Utiline, este género como de folclore atemporal, que es lo que a mí realmente más me llena hacer.
Hablabas ahora del disco, también hablaremos de OT. El disco está compuesto por 12 canciones, ¿no? Tu disco debut, con el primero que sales para todo el público. ¿Cómo llevas eso? Supongo que muy contenta, muy ilusionada, ¿no?, para mostrar a la gente lo que realmente, ¿no?, eres y lo que quieres hacer a partir de ahora. Cuéntanos, este disco, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo te has inspirado en él? ¿Cómo ha sido este proceso de creación?
Bueno, pues yo creo que el disco es una clara representación pues de eso, de que quería un poco quitar la imagen de lo que tú mismo has dicho, de que parecía que solo hacía flamenco. Eso fue para mí una imagen súper errónea que se cogió, entonces yo decidí hacer un disco en el que pusiera mi voz, que creo que es bastante característica y que es muy reconocible en diferentes géneros, con sonidos tan diferentes, algunos más orgánicos, otros más electrónicos, y surge un poco pues del ejercicio de meterme en el estudio a eso, a jugar, a probar y a descubrir también una faceta de mí que no sabía que existía, que es de esas almas que se meten en el estudio y es capaz de crear cosas nuevas.
Esta canción, cuentas que entraste al estudio y dijiste, quiero hacer algo triste, quiero hacer algo así como muy desgarrador, y tiene una historia detrás también muy potente, ¿no?
Sí, yo me gusta ir al estudio sin ninguna idea y allí encontrarme también pues según el vibe que me da también el productor ese día o su tipo de música. Y ese día pues no sé, teníamos como el cuerpo de vamos a hacer algo triste, vamos a hacer algo profundo. Y empezó con unos acordes de guitarra que saqué y empezamos a meternos en este tema que habla del abandono paternal y dije, vale, si vamos a hablar de esto quiero hablarlo de una manera dura y visceral porque no me parecía un tema para decorar ni para hacerlo metafórico y entonces sí que salió como un tema súper, a ver, un tema brusco, un tema duro y salió súper fácil, súper fácil porque bueno, como yo creo que las cosas al ser personales fluyen mucho mejor.
Salen mucho mejor. Además, sabías lo que querías transmitir, ¿no? Escribes tú tus propias canciones, en este caso, obviamente te ayuda el productor, pero decides tú lo que quieres contar, las letras que quieres, cómo quieres decirlo. Y en este caso, pues supongo que también vivencias personales, ¿no?
Sí, intento. Bueno, no todos son vivencias personales. Hay también canciones en las que me he puesto a lo mejor en una historia que me he inventado o que me han contado, una situación que se me ha dado a lo mejor en algún momento de mi vida, pero que ya no tiene nada que ver. Me parece que, no sé, que la música es una forma bonita de inventar historias que pueden ser inventadas o no. Es verdad que me gusta que siempre haya algo de verdad porque me considero como súper transparente como persona y como artista, pero en el disco hay un poquito de todo.
y temas así que supongo deben costar hacerlos, ¿no? Aunque salgan fácilmente, cuesta después exponerte y también transmitirlo al público. Pero aparte de ayudarte a ti misma, que supongo que lo hace, también ayudas al resto con cosas tan potentes, ¿no? Como esta que cuentas, que seguramente muchísima gente y muchos de tus fans que lo escuchen se sentirán representados, ¿no?
Sí, al final la realidad es que cuando hice esa canción dije, wow, no sé si yo quiero sacar esto, abrirme tanto, mostrarme tan vulnerable, pero la realidad es que yo después decía, joder, sé que me siguen un montón de niñas chicas que quizá si yo hubiera tenido a alguien que hubiera cantado esto cuando yo era más pequeña, hubiera entendido más cosas más pronto o me hubiera sentido más comprendida. Y al final creo que no hay nada más bonita que con tu música saber empatizar con los demás y acompañar en sus historias. Y para mí esto es una manera de acompañar a todas las personas que viven esta situación.
Exacto. 15.000 inviernos, así es, y además lo pones con una K, ¿no?
Una
como,
K.
Como ahora en las redes sociales,
claro.
que sale con una K. Hace referencia a esa soledad, también a una llamada de auxilio. ¿Te has sentido sola, por ejemplo, después del proceso de estar en OT, en la academia, en este que sales y no sabes realmente un poco dónde estás? ¿Hace un poco de referencia a eso o es más...?
Bueno, es que para mí 15.000 inviernos hace referencia a dos cosas. Por un lado, hay como una pedida de protección a lo que sea, porque yo, por ejemplo, no creo en Dios, pero bueno, creo que todos pedimos algo, y hay como esa pedida de protección al entrar en un mundo como es la industria de la música, que pues eso, que pido, Dios mío, cuídame, castígame si miro mucho para el lado, es decir, si me comparo, avísame si el camino desviado, si me voy por sitios que no debería, porque es muy difícil. Y por otro lado también hay parte de la letra, más en la segunda parte, que habla de, bueno, de sí, de quizá esa soledad o ese momento de vacío, de abismo que he sentido al salir de OT. Y yo misma me digo que, bueno, pues tal vez esta herida dure sangre mucho tiempo, pero nada, duele 15.000 inviernos. O sea, que todo pasa, que son todo etapas y que es de lo que se aprende.
¿Y cómo te has sentido en ese momento, en este periodo de tiempo de OT hasta dónde estás ahora?
Bueno, ha sido un batiburrillo muy grande. Ha sido un año, ahora hace un año justo que, uh-huh, que fue OT. Y ha sido un año que han pasado tantas cosas que no nos hemos dado ni cuenta que ha pasado un año. Me he sentido, he tenido épocas muy malas, he tenido épocas muy buenas. La gira ha sido increíble. He trabajado muchísimo. O sea, este disco lleva haciéndose desde que salí de la academia. Pero bueno, creo que ahora viene un año de ya empezar el camino en solitario y de asimilar un poco todo lo que ha pasado, que yo creo que es que realmente no hemos tenido todavía tiempo a asimilar el año que llevamos.
Uh-huh. Claro, justo salís de la academia y ya empezáis a hacer el disco.
Sí.
Eso realmente, yo me pregunto muchas veces, ¿no? ¿Cómo tienen tantas ideas a la hora de salir, ¿no? Con todo lo que tienen en la cabeza dentro.
Bueno, justo yo creo que es cuando más ideas tienes. Creo,
sí,
que ese encierro es una cosa para la mente. Que cuando sales, como cuando un perrillo se tira un día entero en una casa, cuando lo sacas a pasear, empieza a dar vuelta y vuelta y quiere correr y tal. Nosotros al final, en la academia, pues tenemos mucha libertad para componer y tal, pero vivimos muchas cosas que necesitamos procesar y que cuando los procesamos, una vez fuera, empezamos a transformar en música. Entonces has hecho un viaje emocional tan grande que cuando sales tienes mucho que contar. O sea, uh-huh, la realidad es que ha servido muchísimo la experiencia para tener algo que contar.
Exacto. Haces, bueno, has estado concursando, ¿no? Tanto en OT como también en La Voz, uh-huh, ¿no? Que te vimos también en otra edición de La Voz. Los talent shows, los has visto como espectadora, supongo que también al vivirlos habrá sido diferente.
Uh-huh.
Pero, ¿te los esperabas así?
Sí, tengo que decir que ambos. Lo esperaba como han sido. Sí que quizá tenía la realidad que, por ejemplo, OT quizá lo tenía más idealizado en cuanto a, bueno, pero esto nos ha pasado a todos, creo, y lo hablábamos dentro de la academia. Es una cosa tan increíble que desde fuera no te puedes imaginar las cosas malas que puede tener también a nivel emocional y tal, que no es fácil, pero vamos, ni OT ni que te encierres en ningún, claro, lado, porque psicológicamente es complicado. Y sí que quizás se idealiza mucho y es más duro de lo que parece, pero sí que son prácticamente como me lo había imaginado y como consumidora los había vivido.
¿Y cómo, qué consejo darías a los futuros concursantes de OT? Porque dices, ¿no?, que crees que vas a ser exigente con los que entren, ¿no?, y vas a ser pues un poco ya como la voz de la experiencia. ¿Qué es lo que les dirías o qué te dirías a ti misma en el momento justo antes de entrar?
Bueno,
si te vieras ahora desde fuera, claro.
Yo cuando dije eso de como creo que necesito que se merezcan tal, estaba un poco sacado de contexto. Lo que quería decir es como que, a ver, es un sitio tan especial para nosotros, una experiencia tan especial, que, joder, que espero que la gente que entre lo valore como nosotros lo hemos hecho, lo disfrute y trabaje, porque es que hay que aprovechar y trabajarlo, y que sean gente buena como persona y que haya calidad humana. Y yo no me diría nada antes de entrar. O sea, creo que es un sitio al que hay que ir como completamente a ciegas,
¿no?,
y desnudo y ser como tú eres y qué pasó, qué tenga que pasar. Es que también es como súper lotería y súper random todo, la realidad es esa. Es una mezcla de 16 personas random y puede pasar mil cosas.
Sí, realmente es un experimento social,
sí,
¿no?
Literalmente.
O sea, sí, pueden pasar mil cosas. Después de estar cantando, obviamente, durante toda tu vida, canciones de otros, ahora ya cantas las tuyas propias. Eso también supongo que es un poco de shock, ¿no?
Sí.
A la hora de ahora hacer conciertos, ¿no?, que te subas a un escenario, empezar una gira. ¿Te paras a pensar en eso, en esa Salma, a lo mejor pequeñita, ¿no?, que seguro que estudiaba música y que cantaba y que soñaba algún día con estar donde estás hoy?
Sí, completamente. O sea, yo recuerdo desde muy pequeña literalmente soñar cuando dormía. Soñar con estadios cantando mis canciones o con salas, vamos, que nunca he sido como súper pretenciosa. Y de repente, bueno, creo que sacar un disco es un primer gran paso para llegar a eso. Todavía no he podido llevar directo el disco, pero estoy deseándolo porque creo que va a ser el momento de más shock de mi vida. Creo que más que los concursos y más que todo, o sea, es que ya es como una realidad.
Al final, estar de gira con tus compañeros era una experiencia,
sí, increíble
encima del escenario, pero hacerlo sola y que todo el público vaya a verte a ti, eso debe ser ya otro paso mucho más importante,
sí,
¿no?, y mucho más impactante que no el otro. ¿Cómo uh-huh. afrontas eso? ¿Tienes, por ejemplo, ya fechas en medio? ¿Estás barajando algunas opciones de ciudades? O...
Pues sí, estamos ahora planteándolo. Yo quería esperar a que el disco saliera para ver también qué tipo de personas se unían a seguirme y cómo lo recibía la gente. Y estoy tan contenta que, bueno, que ya sí que hemos empezado como a maquinar. Todavía no tengo fechas para decir, pero bueno, sí, barajo ciudades, pues Andalucía, barajo Madrid, Barcelona, Valencia, no sé, todo lo que pueda, yo donde pueda ir, iré.
Ahí estarás.
Iré.
Hablabas de referentes. Te hemos visto en muchas ocasiones, ¿no?, a cantar canciones de Vanessa Martín, por ejemplo. Uh-huh. Supongo que también debe ser un referente de estos importantes para ti, en quien, pues, yo qué sé, mirarte en su
sí.
ejemplo. A lo mejor la coges como ejemplo, su carrera, su
Bueno,
su
la realidad es que Vanessa Martín forjó la Salma artista, yo diría que hasta OT. Siempre la tendré como una maestra y una referente, pero siento que OT para mí ha sido un cambio madurativo artísticamente muy grande y que de repente no me siento tan cercana a ella como artista, aunque me sigan cantando y lo sigo escuchando, pero en cuanto a que mi proyecto creo que no tiene tanto que ver como antes era yo como artista. Creo que ahora tengo referencias más urbanas, como pues De La Fuente, como Rosalía, como C. Tangana, Lola Índigo, no sé, Lia Cali, Paula Zendejas. Creo que va más por este rollo, es como que Vanessa, como que me he criado con ella, pero siento que estoy tomando un camino bastante diferente, sí.
Ahora hablabas de los compañeros de OT, ¿no? Obviamente os seguís viendo todos, aunque es distinto, pero vives con algunos de
sí.
ellos. O sea, vives con Omar, con Bea y con Álvaro Mayo.
Sí.
¿Cómo es esa convivencia después de estar en la academia, estar en un piso vosotros solos?
Bueno, es muy guay porque al final de repente todos irnos a vivir a Madrid, que es un sitio frío, un sitio, bueno, es increíble, pero, joder, que...
Cuando acabas de llegar queda muy grande, ¿no?
Sí, queda grande. Entonces llegar a casa y ver que has conocido a gente con la que ya has vivido. porque es que hemos vivido juntos.
Y que pasan por lo mismo que tú en ese momento.
Que están en el mismo punto que tú, que trabajan de lo mismo que tú, que pueden entender tus horarios, tus no horarios, tus idas, tus venidas, tus bajones. También tener un bajón en esa casa es mucho más reconfortante que tenerlo en cualquier otra, porque nos entendemos, nos apoyamos, nos queremos muchísimo, tenemos una relación los cuatro increíbles, somos cuatro personas tan diferentes, pero hacemos tan buenas amigas que la verdad que yo creo que los cuatro te diríamos que estamos encantados y para mí es como seguir manteniendo un cachito de la academia, sí, ¿no?, en mi casa.
Seguir un poco allí.
Sí,
¿alguna
sí.
anécdota de algo que os haya pasado al salir, en el momento de instalaros allí? Cuéntanos algo que haya pasado, a ver si se puede contar.
Tengo unas cuantas, por ejemplo, recuerdo que el día que nos dieron las llaves y que entramos al piso, era el día que se hacían los ídolos, los premios ídolos, y estábamos todos invitados. Y claro, pues pintamos a los maquilladores y los estilistas y eso en casa ya. Y yo, por ejemplo, me estaban haciendo como una trenza con un pelo artificial y necesitaban una olla para hervir agua y tal. Y nosotros habíamos llegado a la misma vez, o sea, es que no había nada. Y me acuerdo que me dijo el maquillador, pero bueno, como no tiene una olla en tu casa, es que acabo de entrar por la puerta. Y después, por ejemplo, en el salón tenemos unas luces que de vez en cuando es como si la monja de la academia nos hubiera seguido. Y de vez en cuando, si las enciende y las apaga un par de veces, empiezan a parpadear y hace como un juego de luces que bueno, que decimos, bueno, pues si hay aquí algún ente paranormal,
había,
bienvenido sea.
En la academia había la creencia esta de que había que pasaban cosas. ¿Pasaban de verdad?
O sea, sí, yo creo fielmente en eso. Además que, a ver, tiene enfrente un hospital.
Sí, sí, sí.
Un hospital que después fue un psiquiátrico y que, a ver, que se sienten cosas, pero bueno.
¿Qué sentíais? ¿Qué pasaba?
No sé, es como raro. Es que es un sitio como que está en medio de la nada, pero a la vez hay tanta energía, que es extraño. También lo que nosotros hacemos allí supone una energía, una acumulación de energía muy fuerte. Estamos grabando un programa en directo de convivencia, pero se siente raro. Está en mitad de la nada, pero es raro. Es muy raro, muy raro. Y desde la terraza se veía lo que es el hospital y da un mal rollo de las ventanas. Después
de película
gente,
de terror.
Juanjo decía que sentía cosas, sí, y que sí, veía cosas. Yo le seguía el rollo. Después es verdad que había cosas que funcionaban solas, las botellas a veces se abrían solas, yo qué sé, que más,
¿sí?,
cosas muy raras.
Qué miedo.
Hay un vídeo también que se me ve que tengo yo detrás como una colchoneta y la colchoneta se mueve sola. Que tiene que tener su explicación, pero nos gusta la fantasía.
Bueno, para rodar una película allí no estaría tampoco nada mal. Oye, pues muchísimas gracias por venir, por contarnos estas anécdotas, ¿no? También tu disco, Sangre de Cobarde. Tenemos 15.000 inviernos, La espina de una pasión, Oliendo tu perfume, mil temas más para escuchar de ahora en adelante. Seguiremos también pendientes de esta nueva gira que seguro que vas a sacar dentro de muy poquito. Y te esperamos en Barcelona, Salma.
Pues muchísimas gracias.
Muchas
Espero
gracias.
Prontito volver.
Claro que sí.
Gracias.
Les estacions de Gran Valira Resorts s'han presentat ja les novetats per aquesta temporada d'hivern 2024-2025, que té previst arrencar el proper 30 de novembre i allargar-se fins al 20 d'abril, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin. Els dominis d'Andorra han invertit un total de 20,9 milions d'euros per aquest hivern, dels quals 17,2 corresponen a Gran Valira, 2,3 milions a Palarinsal i 1,4 a Ordino Arcalís. Per parlar sobre el tema tenim avui el David Ledesma, que és el director de màrqueting de Gran Valira Resorts. David, molt bon dia.
Què tal? Bon dia, com esteu?
Una temporada que es presenta plena d'objectius, de reptes per endavant, no? I també amb dades i xifres boníssimes, no?
Bueno, esperem les xifres boníssimes, esperem que siguin les dels centímetres de neu que ens puguin caure, perquè la veritat que les últimes dues temporades, doncs, tot el Pirineu hem patit una mica l'escassetat de precipitacions, i jo crec que respira optimisme, que ja hem rebut les primeres nevades, que encara doncs, són insuficients, no?, per obrir les instal·lacions, però sí que en els pròxims dies les previsions meteorològiques ens indiquen que rebrem nevades i que això doncs ens permetrà començar la temporada doncs a això, com dic, no?, amb optimisme i, com tu dius, doncs, amb molts reptes per davant. Com deies, hem invertit prop de 21 milions d'euros repartits entre les tres estacions, entre Gran Valira, Palainsal i Ordino Arcalís, i amb, doncs, amb moltíssima energia, un calendari d'esdeveniments també molt ampli i molts reptes de futur per davant. Sí, sí.
Quins objectius teniu per aquest any?
A veure, els objectius són clarament doncs, n'hi ha de qualitatius i n'hi ha de quantitatius, no? Respecte a la xifra d'ocupació, doncs ens agradaria superar el 1.600.000 esquiadors que vam tenir la temporada passada en el cas de Gran Valira. A Ordino Alcalí serà complicat, perquè Ordino Alcalí, vull recordar que va batre el seu rècord històric, imagina't, una temporada amb aquesta escassetat de neu, doncs Ordino Alcalí, que és garantia de neu, que sabem que té una ubicació privilegiada i doncs que rep la majoria de les presentacions que acaben al Pirineu i que conserva molt bé la neu, doncs, donada la seva orientació, doncs va batre el seu rècord amb més de 210.000 dies d'esquí, no? I en el cas de Palarinsal, doncs sí que aquí, que hem patit més les últimes dues temporades, doncs esperem que la neu ens acompanyi. Hem fet moltes inversions per millorar l'experiència del client a totes elles i, com et dic, doncs augmentar la xifra d'ocupació que vam tenir les últimes dues temporades. Jo crec que, doncs, si la neu ens acompanya, cada cop invertim en tenir un millor producte, un millor servei, tenir moltes novetats que suposo que repassarem ara i, bueno, doncs, intentar ser el més atractius possibles perquè el client, doncs, es decideixi a venir a visitar-nos.
Abans de parlar d'aquestes novetats, pel que fa a tema inversions, no?, que heu anat, doncs, tenint aquest any i també de cara al 2025, bàsicament estan centrades en infraestructures, oi? En la millora d'aquestes infraestructures, també en millores, per exemple, de les pistes, no?, de la xarxa d'inhibició de neu de cultiu, una mica tot lligat a fer millor la qualitat del que ja teniu ara, no?
Sí, exacte. Tenim diversos pilars, eh? Jo introduiria aquí, doncs, també la digitalització i les experiències gastronòmiques. Ara la repassarem una mica. Però, com dius, sí que la millora de les instal·lacions doncs és una de les nostres prioritats. Un dels eixos principals de les inversions han estat, doncs, com deies, la xarxa de neu de cultiu. Les inversions que hem fet en els últims dos anys, doncs, han permès que una temporada d'escassetat de neu com vam tenir l'anterior, tots la poguessin salvar i amb una nota molt alta, i seguint invertint en aquest sentit. Renovem fins a un total de pràcticament 200 canons de neu, inhibidors, i seguim ampliant els quilòmetres de pistes, aquest any amb 5 quilòmetres més coberts amb neu de cultiu, com deia. I després tenim dos grans projectes. Un d'ells és la renovació per complet, que ja hem començat aquest hivern i que ens portarà fins a la temporada 26-27, la renovació per complet de tot el que és l'accés al pas de la casa, l'accés a Gran Valira pel pas de la casa. I el que vol és, doncs, hem posat en marxa un projecte que el que vol és integrar tot el que és el casc urbà al poble amb el peu de pista, amb la construcció d'un nou edifici multifuncional on hi ha les taquilles, les botigues de lloguer, els restaurants, l'escola d'esquí, que té un cost aproximat de 12 milions d'euros i que veurà la llum, o que es finalitzarà, doncs, a la temporada, doncs, 26-27. Bé, com dius, moltes infraestructures, però també, doncs, per exemple, un dels eixos principals de la proposta Gran Valira per aquest any és la gastronomia. I tenim una gran notícia, i és que el Nando Jubany, el xef mestre de Michelin, que tots coneixem, doncs agafarà la gestió de dos dels restaurants més emblemàtics del sector de Grau Roig, el Vodka Bar i el Piolet, i estem segurs, doncs, que serà un gran salt de qualitat amb el que és, doncs, la nostra proposta gastronòmica, que ja de fet ja és diferencial, i que l'acompanyem també amb un projecte que nosaltres li diem el Snow Club Gourmet, que és, doncs, un calendari d'activitats gastronòmiques absolutament diferencials, que estan, doncs, protagonitzades per tota una sèrie de xefs de primer nivell, entre els quals, doncs, hi ha dos o tres d'ells que tenen fins i tot tres estrelles Michelin.
Exacte. Això forma part d'aquestes novetats, no?, que anomenàvem al principi. A part d'aquestes, per exemple, quines altres tenim? Ara parlaves també de la digitalització, no?, i d'aquesta aplicació. A part d'això, què trobem també més?
Sí, doncs mira, quant a la digitalització, estrenem una nova aplicació, una aplicació de Gran Valira Resorts que engloba la informació de les tres estacions, que a més de poder consultar en temps real, doncs, tot el que és la informació de l'estació, incorpora dos principals novetats. Una d'elles és que pots traquejar en tot moment i pots seguir en temps real els teus companys d'esquiada, ja sigui la família, els amics, perquè mentre tu doncs estiguis esquiant en els diferents dominis, imagina't, en el cas de Gran Valira, 200 quilòmetres de pistes, a 215 quilòmetres de pista, un domini molt ampli, doncs tu en tot moment doncs, pots veure on estan els teus companys per si en algun moment et perds, no? Aquesta és una, i l'altra és que a través de l'aplicació et podràs descarregar una eSIM que amb tres clics et donarà tota una sèrie d'un paquet de dades perquè puguis estar connectat. Sabeu que a Andorra doncs, tenim el problema del roaming i el que volem és doncs, donar solució a una necessitat que ens transmetia el client de poder estar connectada en tot moment, ja sigui a l'estació com en la seva estada d'Andorra, i llavors doncs, aquesta nova eSIM a l'aplicació doncs, és una gran novetat que ve a cobrir, com et dic, una necessitat històrica dels nostres clients. I després, doncs, a partir d'aquí, doncs, tenim moltíssimes altres novetats. Us explico lo que tu vulguis, perquè jo crec que hi ha moltíssimes coses. Vam fer una presentació extensíssima a Andorra doncs, dimarts, fent la mateixa presentació als companys de la premsa.
Exacte, vam estar.
Dimecres a Barcelona, exacte, dimecres a Barcelona, i ahir ho vam fer a Madrid, i bueno, la veritat és que en tenim moltíssimes.
Uh-huh. De fet, un dels que va participar, no, a aquesta presentació va ser en Joan Verdú, que ja s'està preparant també per la competició, si no m'equivoco, no, per ser el millor del món, pot ser?
Bé, el Joan ja és un dels millors especialistes del món a la seva disciplina, a l'eslàlom gegant. L'any passat va pujar al podi en diverses ocasions i va fer segon a les finals de la Copa del Món.
Exacte.
És una fita històrica, no només pel país, sinó per l'esquí del Pirineu, perquè feia molts anys que no veien ningú, diguem, cap esquiador ni espanyol ni andorrà doncs, que ocupava aquestes posicions. El Joan doncs, està considerat com un dels millors del món i té com a repte guanyar proves ja aquest any de Copes del Món amb el repte fixat també dels campionats del món a Salbach, a Àustria, que el podríem proclamar doncs, campió del món. Mm-hmm. Poc a poc, és per nosaltres un orgull a tenir un andorrà ocupant aquestes posicions i per Andorra, com et pots imaginar, i per les estacions, és un ambaixador enorme que ens dona moltíssima visibilitat i que dona credibilitat a tot aquest projecte de Copes del Món que desenvolupem a Gran Valira. I vull recordar que també que desenvolupem tot aquest projecte també a Palerins a l'estiu, que hem organitzat aquest estiu els Mundials de BTT i que seguirem organitzant a l'estiu vinent doncs, a Copes del Món de BTT. Bueno, com sabeu, Andorra doncs no parem d'organitzar esdeveniments, forma part de la nostra estratègia per donar doncs, una dimensió i una capacitat de comunicació als mercats internacionals que doncs, ens ajuda moltíssim a ser reconeguts i a arribar a les xifres d'ocupació doncs, que assolim cada any. No? Vull recordar que les estacions d'esquí d'Andorra l'any passat van rebre un total de 2,2 milions de dies d'esquí, que per un país de 85.000 habitants i un total de 9 milions de turistes a l'any, doncs és un gran repte.
Exacte, no està gens malament.
No.
Te n'anava a preguntar, David, ja per acabar. Per algú que vulgui venir a Andorra, què els diries així, en breument? Què els hi recomanaries abans de res?
Doncs la veritat és que tenim un país fantàstic que com a destinació turística és absolutament diferencial, perquè no només oferim totes les experiències que podem donar a les estacions d'esquí, sinó que tenim tot un país al servei i amb vocació de satisfer les necessitats del turista i del client. No? Andorra ofereix tota una oferta paral·lela a l'activitat de l'esquí, com és el termoludisme, el shopping, tota una oferta cultural enorme i de diferents activitats a la natura, doncs que jo el que li diria als clients és que entrin a les nostres pàgines web, que entrin a granvalira.com, paralinsal.com, ordinarcadís, o fins i tot a visitandorra.com, on tenen tota la informació del que podem fer al país, que vinguin, ens visitin i gaudeixin del que espero que sigui doncs, un molt bon hivern. I també doncs, vull aprofitar aquí doncs, per desitjar que aquest sigui un molt bon hivern a tot el Pirineu, a totes les estacions, que crec que ho necessitem. Dir-los als clients que triïn Andorra, que vinguin a visitar-nos, però també doncs que no es quedin a casa. I si no ha de ser Andorra, doncs que triïn una altra destinació, però que vagin a esquiar i practiquin el nostre esport, que és fantàstic.
Mm-hmm. Segur que serà un bon hivern, David. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per explicar-nos una mica com es preveu aquesta temporada 2024-2025. Gràcies.
Gràcies a vosaltres, us esperem a Andorra.
Amb la universalització d'internet i l'accés a milers de dades a través d'una simple cerca a Google, podem trobar moltíssima informació sobre nosaltres mateixos que sigui falsa, inexacta o que simplement no ens agradi i que estigui a l'abast de tothom. El dret a l'oblit regula precisament aquesta eliminació d'informació personal quan és obsoleta o que ja no té rellevància pública a partir de la protecció de dades. Es vincula al dret a l'honor, a la intimitat o a la pròpia imatge. Nosaltres avui ens centrem en el dret a l'oblit oncològic per tal de posar fi a la discriminació dels pacients que han tingut un càncer a l'hora d'accedir a una feina o contractar alguns serveis. És cert que hi ha casos i casos, tot i que la llei estableix que 10 anys després de passar un càncer i no haver tingut recaigudes, no hi ha obligació de declarar-ho. Però el novembre del 2022, la Fundació Josep Carreras va presentar l'informe Joves i leucèmia, en el qual havien participat 400 joves que havien patit leucèmies agudes o linfomes agressius per explicar la seva vivència en tots els àmbits, no només en el metge. Alguns d'aquests resultats van ser completament aclaparadors. El 47% dels pacients afirmava haver trobat dificultats en intentar sol·licitar un préstec, el 70% en demanar una assegurança de decessos i el 83% quan intentaven contractar una assegurança de vida. Molts pacients que han sobreviscut al càncer s'han trobat després amb una porta tancada als seus nassos o moltes traves quan han hagut de sol·licitar productes bancaris o d'assegurances, fins i tot també a l'hora de trobar feina. L'Eduard García té 45 anys i és expacient de LLA, leucèmia linfoblàstica aguda. Explica que li van detectar a partir d'una revisió mèdica a la feina.
Jo tenia 37 i a través d'una revisió de l'empresa, una revisió mèdica, pues em van dir que, bueno, que tenia que anar a l'hospital d'urgències perquè havien vist una cosa rara. I després, bueno, vaig anar a l'hospital, em van fer unes proves i em van confirmar, pues, que tenia una leucèmia. Te vaig començar amb el tractament. A lo que és estar confinat, hospitalitzat i en tot el tractament, doncs jo em van detectar la leucèmia, va ser un 17 de març, i vaig estar fent tractaments fins que va arribar el trasplant, que va ser el 30 d'agost d'aquell mateix any.
Ara afirma encara tenir algunes seqüeles, però diu que es troba molt millor. Ja està treballant, no en la mesura del que feia abans, però fa vida majoritàriament normal dintre del possible. Va ser a partir d'aquí quan va començar a trobar-se amb totes aquestes traves que expliquem.
Jo vaig intentar fer un seguro mèdic, vaig tenir que passar per dos qüestionaris, després em van fer el mateix a nivell gravat i telefònic. Total, quan jo vaig passar per tots aquests tràmits, em van dir que sí, sí, que em feien el seguro, però no m'entrava res que tingués a veure amb la leucèmia, no m'entrava res que després se pogués associar que és una conseqüència de leucèmia, amb unes carències, bueno, total, que no m'entrava res.
Una situació, a més, que també ha hagut de viure a l'hora de voler-se comprar un pis.
No vaig anar a fer-me fer res, però sí que vaig anar com a tantejar. Escolta, mira, torno a treballar sense parlar de salari, sense parlar de quines quantitats està guanyant.
Sí.
Ni jo tinc una pensió també pel tema de patir una incapacitat, de sí, les seqüeles que tinc. I llavors dic, bueno, ara els dic, a veure què passa. Dic, escolta, vale, molt bé, dic, però una cosa, jo soc un malalt de... Bueno, jo tinc una leucèmia, no? I soc un expacient de... Bueno, soc un pacient encara, jo no tinc l'alta, soc un pacient de càncer. Dic, això no... Suposo que, ah, clar, ostres, és que, clar, si tens càncer, bueno, tu sí o sí, tu necessites un aval. Dic, bueno, però això no ha passat normal, no? Primer li pregunto els ingressos i si, segons les condicions, li demanes o no li demanes. Jo, com que soc un pacient de càncer, jo sí o sí, necessito un aval. Des de l'escoltar la paraula càncer ja surt una alerta vermella, no?
D'aquí que els pacients de càncer reclamin que es passi pàgina després del tractament, perquè quan puguin tornar a fer una vida normal i estiguin recuperats, tinguin ells els mateixos drets que qualsevol altre ciutadà. És el que coneixem com a dret a l'oblit oncològic. L'Alexandra Carpentier és responsable del programa d'experiència del pacient de la Fundació Josep Carreras i explica què és el que ha de fer una persona que es trobi en aquesta situació.
Amb productes financers i d'assegurances, el tema és que si la persona ja té una assegurança, per exemple, amb una prima, o se li va negar en el passat una assegurança, un producte financer, pel fet d'haver passat un càncer, ara mateix hauria de tornar a començar de zero. Hauria de... No es pot, diguem, agafar aquell producte i dir, bueno, abans me'l vas negar, ara me l'has d'acceptar amb aquestes condicions. Sí. I pel que fa a la feina, això és més complicat. No hi ha una llei que et digui que tu pots o no pots informar que has tingut un càncer. Evidentment, no estàs obligat a fer-ho. Mm-hmm. El tema és que, clar, si faltaràs uns dies per revisions mèdiques o etcètera, clar, és molt delicat, perquè s'ha de trobar un equilibri entre explicar i no explicar.
Tot i això, assegura que la llei del dret a l'oblit està molt bé, però hi ha llacunes que s'amaguen darrere de tot i parts subjectives a una interpretació.
La llei et diu que per una assegurança de vida, només de vida, una persona no està obligada a declarar si ha tingut un càncer, si han transcorregut 5 anys des d'acabar el tractament, no? Però, clar, per les altres assegurances representa que tu ho has de dir, però no t'ho poden tenir en compte. Val? Després, la llei també indica un cop havent transcorregut 5 anys des de la finalització del tractament radical sense recaiguda. Què vol dir tractament radical? Doncs no ho sabem, perquè no és un concepte mèdic. No? Yeah. Llavors, en altres països sí que existeix una definició legal molt precisa de què volen dir amb aquest tractament, no? El tractament radical. Llavors, en alguns països diuen, bueno, 2 puntos. Què inclou? Quimioteràpia, radioteràpia, immunoteràpia, trasplantament, cirurgia, hormonoteràpia, no? Però la nostra llei no inclou aquesta especificació. Llavors, per exemple, no? Una persona que té un càncer de mama, que l'ha superat, que està pues, a zero, diguem, de cèl·lules malignes, que està en remissió, però potser ha de prendre teràpia hormonal durant molts anys o potser durant tota la vida, no? Llavors, no sabem si aquesta teràpia hormonal s'inclou o no dins d'aquesta definició. Per això no està especificat. I després, l'últim tema és el tema dels 5 anys, no? Et diuen, bueno, han d'haver passat 5 anys des de que acabis aquest tractament radical, que no sabem ben bé què significa, sense recaiguda posterior. Què passa? Que hi ha molts tipus de càncer que són crònics, que tenen superbon pronòstic, però aquella persona haurà de prendre una pastilla la resta de la seva vida. Per exemple, doncs un tipus de leucèmia que es diu mieloide crònica. Clar, aquesta gent no està mai en remissió, sinó que estan com en manteniment i vigilància, no?, d'aquest tipus de càncer, encara que tinguin una esperança de vida altíssima. Aquesta gent ja no entra dins del dret a l'oblit.
Per tant, una ambigüitat que deixa oberta encara així la possibilitat de que hi hagin clàusules o accions que en discriminin a la persona que tingui aquesta malaltia, tal com ens ha explicat la responsable. I continuem d'aquí no res per parlar del cost de tenir fills a Espanya. És caríssim, i concretament a Catalunya, on s'ha encarit fins a un 15%.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Cómo se genera eso?
Tu capacidad es muchísimo mayor de lo que crees. Pregúntate, ¿cuál es el paso más pequeñito que me atrevo a dar? Y dalo, porque te darás cuenta de una cosa. El mundo real es mucho más benévolo que el mundo mental.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
¿Por qué causas has estado en la cárcel?
Bueno, porque me drogué.
Parlarás a una amiga.
Eso te lleva a robar y robar.
jugar entres a la tarde.
Momentos.
Luis Rodríguez.
Aquesta nit, comparteix els teus moments amb Luis Rodríguez.
Que t'has saltat etapes de tu vida. No l'has vivido, ¿m'entiendes?
Momentos no és solament parlar. Ens agrada escoltar-te.
És tan difícil ser feliç en lo que
aquesta nit, Momentos. COPE Catalunya.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Tenir fills és cada cop més car. Això és una realitat i ja s'ha encarit a Catalunya un 15%. Atents amb la xifra que ens gastem cada mes amb els nostres fills i filles. I ara volem parlar del cost de la criança a Catalunya, que ha arribat a una mitjana mensual de 938 euros per infant aquest any 2024, un 15% més que el 2022, segons un informe de Save the Children. Amb aquesta xifra ens convertim en el territori més car d'Espanya, on la mitjana és de 758 euros mensuals. Un augment, el del cost de la criança, que es deu principalment a la inflació, especialment pel que fa al subministrament de la llar i l'alimentació. Sobre el tema, perquè ens expliqui ben bé això, en parlem amb l'Ona Lorda Roura, que és responsable de polítiques d'infància de Save the Children a Catalunya. Ona, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, parlem de que cada cop la vida és més cara i en aquest cas la criança d'aquests infants, no d'aquests fills, i filles a Catalunya, oi?
Sí, efectivament. Aquest factor socioeconòmic el qual explica l'increment del cost de criar uns fills i filles té un impacte molt evident en la voluntat de les famílies de tenir nens i nenes, perquè moltes es donen compte que no tenen l'ingrés suficient per poder cuidar-los, i també fa que moltes famílies es trobin en una situació de vulnerabilitat extrema. Catalunya té una de les taxes de pobresa infantil més elevades de la Unió Europea, la qual cosa ens situa en una anomalia en comparació amb països que tenen una renda o un PIB més baix que el nostre.
Uh-huh. I com ha anat canviant això al llarg dels anys? Com ha anat augmentant aquesta despesa? Perquè ara veiem la comparativa, no?, el 15% més que el 2022, però ha sigut progressiu, no?, tot aquest augment amb el pas dels anys fins a arribar al punt fins on estem.
Sí, efectivament, respecte al 2018, que nosaltres també vam fer un informe, ha pujat un 45%, i aquí és clau el cost de l'habitatge, perquè les dades ens indiquen que des del 2018 ha pujat un 145% el cost associat a l'habitatge en la criança dels fills i les filles. També això té un impacte en les taxes de pobresa infantil, perquè veiem que és un fenomen estructural, és a dir, en els últims 15-20 anys, la taxa de pobresa infantil no ha baixat, sinó que ens trobem en la mateixa situació que fa 20 anys, perquè justament no hi ha hagut polítiques públiques enfocades a reduir aquesta taxa i aquesta situació de vulnerabilitat extrema.
Uh-huh. El que indiqueu a l'informe és que l'econòmic, no?, és el factor que condiciona més aquesta decisió de tenir fills, i recordeu que a Catalunya neixen 1,10 fills, i a Espanya 1,16. A més, tot això, a part del fet de que cada cop es tenen menys fills perquè no es pot afrontar aquest pagament, les despeses estan bastant diferenciades, no?, amb dues parts, una l'alimentació i d'altra banda l'habitatge, oi?
Sí, nosaltres en el nostre càlcul hem introduït també altres factors com la higiene, la roba i l'educació, però sí que veiem que en ordre d'importància en el cost de la criança tenim que primer és l'habitatge en un 19% del cost total, l'educació amb un 18% i després l'alimentació amb un 15%.
I totes les despeses, parlant d'habitatge, que corren també, no?, al voltant, llum, gas, despeses en general, a part, doncs, també de l'alimentació que comentaves, no?, que ha augmentat un 35% des del 2022, mentre que l'habitatge ha acumulat un augment que crida moltíssim l'atenció, un 145% des de l'any 2018. Parlem, llavors, d'un increment molt pronunciat, no?, i que afecta a totes les famílies de Catalunya, i encara més si tenen més d'un fill, oi?
Sí, efectivament, l'habitatge ara mateix és un factor d'exclusió social i de pobresa, perquè no tenir habitatge o no tenir un habitatge en condicions impacta sobre molts dels drets dels nens i les nenes. Per exemple, si nens i nenes viuen en habitatges amb humitats, goteres, han de compartir habitació, han de dormir amb els pares a la mateixa habitació, això té un impacte en la salut mental i la salut física i també en el desenvolupament dels nens i nenes, evidentment també en el que és l'educació i en la progressió. Veiem, no, que l'habitatge és un focus d'exclusió social, i per la qual cosa les polítiques públiques s'han de focalitzar en que tots els nens i nenes de Catalunya tinguin un habitatge digne i en condicions, i que sigui assumible el seu cost.
Exacte. El 44,4% dels infants viuen llars amb dificultats per afrontar aquestes despeses imprevistes. Ara parlaves d'aquestes condicions, no?, on viuen, hi ha un risc més gran de pobresa amb llars que tenen menors de 18 anys i també monomarentals, en aquest cas, no?, les famílies, en aquest cas, monomarentals, doncs encara tenen més risc, i segons l'edat de l'infant també influeix moltíssim, no?
Sí, efectivament, tenir fills a Catalunya és un factor de pobresa, i així ho indiquen les dades, ja que si ens fixem, les llars que no tenen fills, la taxa de pobresa és del 13%. En el cas de llars amb fills, això ascendeix fins al 22%, però en el cas de les famílies monoparentals ja és molt més extrem, perquè les dades ens indiquen que tenen un risc de pobresa d'un 35,6%, és a dir, que les famílies normalment encapçalades per dones estan en una situació d'extrema vulnerabilitat en el nostre país. I també, com ho has dit, el cost per edat també és un factor diferencial. En el nostre informe hem calculat que a la franja d'edat on més ascendeix el preu de la criança és del 7 als 12 anys, fins a uns 993 euros al mes, que és el màxim, i que això s'explica perquè els nens i les nenes d'aquesta edat comencen a menjar més, per la qual hi ha un cost més elevat en quant a despeses d'alimentació, però també degut a que hi ha un canvi, no?, en, per exemple, les habitacions, en el mobiliari, ja que passen de ser de bebès a nens més grans, i també tot el que és el cost associat a l'educació, extraescolar, lleure, i també l'oci, perquè a partir d'aquesta edat es comença a introduir els dispositius digitals, mòbils, ordinadors, etc., que també fan que augmenti molt el cost de criar un fill i filla en aquesta franja d'edat.
Aquest és, de fet, el tercer informe, no?, la tercera edició de l'informe El cost de la criança, realitzat per vosaltres, no?, per Save the Children, i el primer es va fer l'any 2018. Per què es va fer aquest primer informe? Es pensava que ja la cosa s'encaminaria cap a malament? En quin moment vau decidir, doncs, començar a estudiar això?
Bueno, nosaltres com a organització que treballem a Catalunya ens interessa molt tenir una fotografia i una radiografia de la situació dels drets dels nens i les nenes a Catalunya. El 2018 ja vam començar a detectar que moltes famílies tenien greus problemes per assumir el cost de la criança dels fills i les filles, i veiem que uns anys després la situació continua igual, perquè ara mateix no hi ha suficient inversió pública en la criança. Aquí a Espanya només inverteix un 1,3% del PIB en infància, mentre que als altres països de la Unió Europea la mitjana és del 2,3%. És a dir, que hi ha una manca de polítiques públiques enfocades a cuidar les famílies, a que puguin tenir fills i filles i que aquests nens i nenes visquin de forma digna. I és un problema estructural tant a Catalunya com a Espanya. Ara mateix som el segon país de la Unió Europea amb la taxa de pobresa infantil més elevada d'entre tots aquests països, per després de Romania. I el que és curiós és que hi ha països amb un PIB més baix que el nostre, com per exemple Polònia, però tenen una taxa de pobresa infantil molt més baixa que la nostra, és a dir, que alguna cosa estem fent malament. I en aquest sentit nosaltres proposem la implementació d'una prestació universal de criança que ajudi les famílies a assumir el cost d'aquesta despesa.
Exacte, per això mateix t'anava preguntant, no, per aquestes propostes, això que demaneu i que reclameu un cop heu fet aquest informe, què és el que voleu? Perquè acabeu l'informe realment amb una crida, no?
Sí, efectivament, nosaltres com a organització tenim diverses propostes. La fonamental seria implementar aquesta prestació universal d'ajuda a la criança, ja que som un dels pocs països de la Unió Europea que no compta amb aquesta ajuda i que seria d'uns 200 euros mensuals per poder ajudar les famílies a cobrir una petita part de la despesa associada a criar fills i filles. És un tema que s'està treballant també a nivell estatal amb el Ministeri de Drets Socials i que esperem que sigui una mesura que acabi arribant al nostre país.
Mm-hmm.
També és fonamental tot el tema de l'habitatge, és a dir, centralitzar polítiques en aquest sentit, perquè veiem, com he dit abans, que és un factor d'exclusió social i que s'ha d'invertir en habitatge de protecció oficial, habitatge públic, prioritzar famílies amb infants i també redissenyar tot el que són les ajudes que ja tenim, que ara mateix no arriben als nens i nenes, com per exemple la renda garantida de ciutadania, que només arriba al 10% dels nens i nenes en situació de pobresa a Catalunya.
Mm-hmm. I tenint en compte que veu fer aquest informe, com ara comentaves, no, quan veieu que la situació es descontrolava una mica, no, que era augmentava considerablement, no, aquest percentatge de despeses per infants aquí a Catalunya, com veieu que serà d'aquí uns anys? Continuarem anant a pitjor, en aquest cas?
Bé, si no canvien les polítiques públiques enfocades a la protecció de la infància i no es fa una inversió més elevada en protegir aquesta infància, no veiem que canvi la cosa, perquè si mirem els últims 15 o 20 anys, que no s'han fet, no s'han pres mesures contundents, hem vist que la pobresa infantil aquí a Catalunya s'estanca, que és estructural, és a dir, fins que no s'adoptin mesures molt específiques i focalitzades en la infància i s'inverteixin més recursos, no veiem que el cost de la criança disminueixi, ni tampoc veiem que menys famílies es trobin en situació de pobresa.
Mm-hmm. Doncs, Ona, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, responsable de polítiques d'infància de Save the Children aquí a Catalunya. Moltíssimes gràcies per fer-nos aquesta radiografia de la situació actual i tant de bo aquestes mesures comencin a implementar-se i això no vagi a més en els propers anys. Gràcies.
Moltes gràcies.
I ara volem parlar de que la UPC està assajant un robot autònom de distribució de paqueteria pels carrers del Born de Barcelona. La intenció del robot és substituir els models de repartiment tradicionals per opcions més sostenibles i que no alterin la circulació, com per exemple oferien els robots. En aquest sentit, segons dades del projecte Botnet, s'ha entrat a reduir l'impacte mediambiental, el transport de les mercaderies tradicionals provoca el 20% del trànsit i el 40% de les emissions. Per això avui volem parlar sobre aquest robot, si seria útil, si seria factible i si és possible que a partir d'ara l'anem veient pels carrers de les ciutats. Àngel Santamaria, coordinador d'aquest projecte Botnet, molt bon dia. També ets investigador de la UPC, per cert. Bon dia.
Sí, hola, bon dia. Sí, soc professor de la Universitat Politècnica.
Exacte.
I investigador de l'Institut de Robòtica i Informàtica Industrial.
Això mateix. És possible que a partir d'ara comencem a veure robots de repartiment de paqueteria per la ciutat de Barcelona?
A la ciutat de Barcelona veurem com evoluciona el model de mobilitat que trien, però nosaltres estem intentant desenvolupar tecnologia per posar-los fàcil. El que està molt clar és que el repartiment amb transports tradicionals que utilitzen mitjans de combustió de combustibles fòssils no són una bona solució de futur i, a més, provoquen congestions de trànsit, són contaminants, soroll, molesten a les veïnes i els veïns. Llavors, si la societat segueix anant en aquesta direcció de cada vegada tenir un consum de paqueteria més fraccionat, o, per exemple, el consum online, doncs nosaltres intentem desenvolupar aquesta tecnologia per oferir alternatives al transport una mica més amables, que no siguin sorolloses, i intentar que no contaminin tant.
Uh-huh. I, per exemple, aquest projecte, l'objectiu suposo que serà aquest, no?, que sigui més sostenible, Però com sorgeix? En quin moment se us passa pel cap crear aquest robot per repartir paqueteria?
Sí, el concepte de repartiment de paqueteria amb un vehicle elèctric petit i que sigui autònom sorgeix el 2017-2018 des de Carnet, amb la Laia Pagès i l'Institut de Robòtica i Informàtica Industrial, amb el professor Alberto Sanfediu, en el que comencen a pensar en un primer prototip i com encaixaria a nivell de mobilitat. Llavors es desenvolupa aquest primer prototip i es va finançant a partir de diferents projectes que persegueixen diferents objectius. No? Ara, per exemple, estem amb el prototip 2, en el projecte, en el marc del projecte BotNet, del qual en soc coordinador i investigador principal, i concretament ara tenim amb aquest segon prototip la tecnologia prou desenvolupada com per portar-la en un entorn real. I en concret volem provar en un entorn amb alta densitat de població, que implica que els edificis són alts, que tenim una recepció de GNSS o GPS que no és bona, i que a més hi ha persones, o bastantes persones i bicicletes i altres vehicles, en carrers peatonals. Val? Tota aquesta problemàtica és la que estem ara treballant i per la que estem preparant el robot perquè pugui navegar en aquest entorn.
Uh-huh. I té també diferències respecte a altres vehicles, no? A altres models, com per exemple els vehicles ADD, no? En la mida, també en les rodes, no? Aquest robot com està format? Què és el que té d'especial i què és el que el fa doncs, que pugui servir per això realment?
Sí, diguéssim, la línia de vehicles autònoms, en general es veuen dos tipus de vehicles que intenten automatitzar vehicles de gran volum, com per exemple fer autònomes furgonetes de repartiment, o, pel contrari, vehicles per repartiment de paquets molt individualitzats, val? Robots molt petits. La ONA el que busca és un entremig, obtenir una capacitat de repartiment de, per exemple, doncs, una desena de paquets, una cinquantena de quilos o una mica més, i buscar el poder repartir a diversos punts dins una mateixa ruta, que no necessàriament hagi de ser per un carrer o per la circulació. La majoria de vehicles autònoms, diguéssim, grans, només estan preparats per anar pel carrer com van els vehicles normalment, i la ONA l'estem desenvolupant perquè pugui anar per zones on no poden entrar els vehicles. Val? Uh-huh. Llavors, a més, que tingui una capacitat suficient per fer diversos repartiments a la vegada.
Clar, clar. I com estaria format? Quantes rodes tindria? Com seria de gran?
Sí, la ONA té 6 rodes, fa aproximadament uns 2 metres de llarg i 1,5 metres d'ample, i està dissenyat amb unes formes suaus. Vam treballar bastant aquesta part de disseny perquè sigui agradable a les persones i no generi animadversió, mm-hmm. que les persones no se sentin agredides en el seu propi entorn per un robot. Llavors, alhora, és un robot que és silenciós i que ha d'intentar tenir un impacte mínim en l'entorn veïnal.
D'acord, d'acord. Sí que és cert que encara s'ha de regular per on circularien, per exemple, aquests robots, no? Però, per exemple, en una ciutat com Barcelona, seria factible, es podria, per exemple, organitzar de manera que doncs, aquest robot pogués circular sense cap tipus de problema? Vosaltres ho veieu, això?
Sí, justament és una de les coses que estem intentant estudiar en el projecte BotNet. Per una banda, estem realitzant simulacions amb diferents escenaris com podem tenir a la ciutat de Barcelona per saber quin número de robots serien possibles utilitzant en un barri, quants en necessitaríem per fer el repartiment de paqueteria que s'estima que es fa a diari, quines són les distàncies que s'haurien de recórrer. Estem fent, diguéssim, tot aquest estudi a nivell teòric i després a nivell pràctic estem posant el prototip aquest, el segon prototip de la ONA, sobre el terreny per veure la problemàtica. Aquí també estem fent enquestes als negocis per veure si creuen que seria interessant i alhora enquestes a les persones que veuen els robots pel carrer. Uh-huh. Aquí analitzarem l'acceptació de la tecnologia i també intentarem veure si és un model que es pot plantejar com a viable.
D'acord.
En principi, la ONA, ara mateix, la podem fer circular, tenim permisos per fer-la circular per entorns peatonals, en zones controlades. Uh-huh. I si això evoluciona i interessa, doncs ja treballarem perquè sigui una realitat el més aviat possible.
Perquè seria segur, tant, no dic el robot en si, sinó si circulés sol pel carrer, seria segur? O, per exemple, alguna persona irresponsable podria, per exemple, robar un paquet o inclús, fins i tot, jo què sé, malmetre el robot. En aquest cas parlaríem d'una seguretat entorn al robot, també?
Sí, nosaltres, una de les coses que estem treballant és justament aquesta seguretat. De cara a la interacció amb els vianants, el robot ONA és intel·ligent, o sigui, sap que ha d'evitar qualsevol contacte amb les persones, li donem uns marges de seguretat perquè no pugui haver accidents, etcètera, etcètera. Llavors, pel tema de vandalitzar la ONA, els paquets van protegits a dins del robot, llavors es pot vandalitzar com es pot vandalitzar una furgoneta de repartiment, per dir-ho. Sí que és cert que és bastant interessant observar, i és una de les coses que preguntem a les enquestes, amb la reacció que generen la gent, perquè tots tenim una cultura i un robot no és una cosa que veiem habitualment per al carrer.
Sí.
Llavors, això a vegades, doncs, en la majoria dels casos, genera curiositat. Tant és així que moltes vegades genera tanta curiositat que les persones rodegen el robot fent fotografies i etcètera. Llavors, el robot ona no es pot moure fins que el deixen moure.
Clar, clar.
La part de vandalitzar, doncs, com qualsevol altre vehicle podríem vandalitzar.
Ja. I en qüestions de feina, això trauria, per exemple, llocs de feina a la gent, als repartidors, o no?
Jo crec que no. Jo crec que no, perquè un a nivell d'implantació en el territori, si es porta a terme aquest tipus de model, el primer que és més evident seria que la ONA acompanyés a la persona que reparteix, alleugerint així la càrrega de la persona i que no hagi d'empenyar, doncs, tota la càrrega de paquets. Així la ONA podria ser autònoma a nivell de seguir la persona. Això té diversos avantatges. Per exemple, la persona que fa el repartiment pot ser una persona especialitzada en repartir paquets i no té per què ser una persona especialitzada en el disseny de la tecnologia o en la part enginyeril. I alhora, la persona aquesta pot actuar com a pilot de seguretat. Si en un moment donat es produeix una situació inesperada, doncs la repartidora o el repartidor doncs, també podria agafar el control del robot i moure'l.
Mm-hmm, clar. Doncs, Àngel Santamaria, ara estarem pendents a veure si finalment comencem a trobar-nos aquests robots per aquí a la ciutat, a veure si aquestes fases de proves, no, aquest assaig, doncs, evoluciona i estarem encantats de seguir-vos la pista i de seguir veient i informant-nos a veure això com avança. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per aquests avenços, que sempre, si són positius, sempre van bé. Gràcies, Àngel.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
I d'aquí una estona parlarem també de la cloïsa asiàtica. Aquesta setmana han robat milers i milers al canal de Balaguer.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Querida energía, ¿recuerdas cuando hace unos años decíamos, mira que gastar tantos recursos en traerte desde tan lejos? Pues hoy decimos con orgullo, en España contamos con la mejor energía, la del sol, nuestro sol.
En IDAE cumplimos 40 años transformando actitudes y hoy entre todos le estamos dando al país una nueva energía para crecer y avanzar como sociedad.
Ay, querida energía, lo que hemos cambiado y lo que vamos a cambiar.
Únete en energiaparaelcambio.com. IDAE, Gobierno de España.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Según la DGT, se han perdido 120.000 coches, vehículos que necesitaban muchas personas para poder llevar a cabo su trabajo. Pues se ha creado una plataforma para donar vehículos a los afectados. Te dedicas también a luchar contra la gordofobia, la importancia de estar bien con uno mismo, con nuestro cuerpo y en priorizar la salud mental.
Claro, es que al final...
¿Sabes lo que te digo?
Quiere decir que quieren...
Que eran otros tiempos.
También, ¿no?
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Cloïsa asiàtica i també parlarem d'estafes, perquè últimament estan a l'ordre del dia. En parlarem ara mateix. El canal de Balaguer, a la Noguera, s'ha buidat aquesta setmana per fer-hi tasques de manteniment i els tècnics han descobert una invasió de cloïsa asiàtica i musclo zebrat, dues espècies exòtiques que s'han retirat de l'espai i que se sumen també a altres conegudes de fa anys, com ara la carpa, el silur o la brema blanca. Sens dubte, una novetat trobar-ne tanta quantitat al canal de Balaguer, tal com asseguren els experts. Ara mateix parlarem amb la Clara Companys d'Ecus, la consultora ambiental. Parlarem amb ella perquè ens expliqui si és realment molt estrany, com diuen, aquesta troballa i doncs per què s'ha arribat fins aquí, per què s'han trobat tantes cloïsses asiàtiques i també tants musclos d'aquests. Clara, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem d'aquestes tasques de manteniment, no?, de que els tècnics han hagut de buidar el canal de Balaguer precisament per això, per aquesta invasió de cloïsa asiàtica i de musclo zebrat. A què es deu això?
Bueno, primer és comentar-te que en un principi aquests canals són de propietat d'Endesa i aleshores periòdicament el que fa és buidar els canals per a fer tasques de manteniment. Doncs, de manera prèvia a realitzar aquestes tasques de manteniment, nosaltres hem de realitzar rescat dels peixos que hi puguin haver. Això està regulat en normativa a nivell català. Aleshores, de manera prèvia, el que comentàvem, nosaltres realitzem les tasques de pesca elèctrica. Normalment, ja és habitual durant els últims anys trobar-hi més volum d'espècies al·lòctones invasores que no d'espècies autòctones, però sí que enguany va ser una sorpresa al trobar tant volum de cloïsa asiàtica i de musclo zebrat al canal de Balaguer Térmens Lleida. Eren espècies que havien vist al canal de Seros, que seguia més avall, però al canal de Balaguer Térmens Lleida, que és el tram, el primer tram, que capta l'aigua del embassament del Partidor, a Balaguer, en aquest tram sí que realment encara no havíem tingut constància menys n'altres de la presència d'aquestes espècies de manera tan magnificada.
I se sap per què han arribat fins allà? Per què estaven allà?
Bueno, en un principi són espècies invasores que estan en extensió. Estem veient, és a dir, les espècies invasores són menys exigents en quant a condicions de qualitat de l'aigua que les espècies autòctones. I això els permet la seva expansió i cada cop que les espècies autòctones queden una mica com més desplaçades i per aquestes espècies. Val? Llavors, com han arribat fins aquí? Doncs aquest canal, el que comentàvem, capta l'aigua de la sud del Partidor, de l'embassament del Partidor. Per tant, l'aigua li ve d'aquí.
Al final, l'escalfament de l'aigua i totes les conseqüències del canvi climàtic tindrien a veure, oi?
Sí, en un principi el que hem comprovat és que, bueno, i això s'està veient, que en un principi la temperatura de l'aigua és cada cop més calenta i per tant fa que les espècies salmonícoles, que siguin algunes de les autòctones, com per exemple la truita, es desplacin en trams superiors i en aquest tram mig final del Segre hi ha com espècies pirinícoles i entre elles moltes invasores ho són, que són menys exigents.
Uh-huh. I hi ha alguna raó per la qual hagin sigut doncs, aquestes cloïsses i també aquests musclos, que siguin justament aquests dos tipus?
Bueno, són... En un principi, tant la cloïssa asiàtica com el musclo zebrat són espècies invasores que estan en plena expansió. Mm-hmm. En molts dels punts, al tram final del riu Ebre, de fet, ja hi ha molta presència de musclo zebrat. Mm-hmm. Per tant, tampoc no és sorpresa trobar-les aquí.
Yeah,
perquè estem veient en els últims anys que estan invadint altres ecosistemes.
I poden provocar danys a aquestes infraestructures? Perquè, clar, s'hauran eliminat per algun motiu, no?
Clar, en un principi el que sí que provoquen són, bueno, això t'ho havia explicat més segurament tècnic d'Endesa, que són els que gestionen el canal, però en un principi el que provoquen aquestes espècies, aquestes de cloïsses que trobem i de mejillón, és una disminució del rendiment de la infraestructura, una pèrdua de capacitat hidràulica, mm-hmm. que això es transforma en producció.
Clar. Clar, clar. Al final, doncs, aquí la informació que tinc no és que el musclo zebrat, per exemple, es detecta que comença a adherir-se als murs i a les parets laterals d'aquests canals, per tant, doncs, influiria significativament, no?, en aquestes infraestructures. Les cloïsses, no sé quin prejudici tindrien, quin dany tindrien sobre aquestes infraestructures, però al final doncs, podrien perjudicar significativament, no?, i comportar una davallada del rendiment hidroelèctric si se situen en reixes o parts on ha de circular l'aigua. En aquest cas, doncs, per aquest motiu s'ha buidat, però a partir d'ara hi ha encara el risc de que tornin a haver-hi, perquè la imatge és brutal, no? Hi ha milers i milers de cloïsses i de musclos allà enganxats.
Sí, realment, segurament, quan es torni a buidar pels treballs de manteniment del canal i del manteniment de la nivell estructural, i tornaran a haver segurament aquestes dues espècies. Amb quin volum i quina quantitat no t'ho sabria dir, però que seran, doncs, segur.
I serà...
Les espècies invasores, per desgràcia, no venen i desapareixen, s'acostumen a quedar-se.
Clar. I serà també més habitual de cara als anys vinents.
Sí, segurament, de cara a un futur, quan tornin a buidar per tasques de manteniment del canal, doncs segurament ens trobarem aquestes espècies, junt amb les altres que ens acostumem a trobar, com el silur, el que has comentat, el silur, la carpa, i d'altres espècies que ja són habituals de trobar-nos-les, doncs segurament trobarem presència de cloïssa i de musclo zebrat.
Mm-hmm. I, per exemple, la cloïssa aquesta que apareixia, un cop s'ha tret d'allà, s'ha pogut vendre o on ha anat a parar?
No, en un principi les espècies exòtiques i les halòctones, les invasores, quan per llei s'han de treure i sacrificar.
D'acord.
És a dir, a nivell de peixos nostres, per exemple, el que fem és els portem a sacrifici com a un exemplar més de cadàver d'animal, si són grans i en funció del seu tamany i del volum, o bé si són petits es poden utilitzar-se com a aliment per a centre de recuperació de fauna de baixa. Mm-hmm. Però en un principi sempre el destí és sacrifici
d'una
espècie invasora.
Clar. Doncs, Clara Companys, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos doncs, aquest buidat, no?, que hi ha hagut al canal de Balaguer i doncs, aquesta invasió de cloïsses asiàtiques i també de musclos zebrats. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, de res. Adéu, bon dia.
I ara volem parlar dels bízums, perquè el sistema de pagament per bízum va arribar al nostre país l'any 2016 i amb el pas del temps s'ha consolidat fins al punt que milions de persones l'utilitzen per pagar tant petites com grans compres a l'instant. Segons la seva pàgina web oficial, actualment Bizum té més de 27,6 milions d'usuaris actius i la rapidesa i facilitat d'aquestes operacions fa que es promocioni a internet destacant la seva seguretat, ja que està recolzada pels principals bancs espanyols. Però, com amb tot, el creixent èxit de Bizum també ha cridat l'atenció dels estafadors que s'aprofiten de la seva popularitat per obtenir rèdits. Ara, la Policia Nacional està advertint de l'existència del Bizum invers, una nova estafa. Es tracta d'una tècnica emprada per aquests delinqüents per enganyar l'usuari. Mentre la persona creu que rebrà una quantitat de diners, en realitat està acceptant el cobrament d'una suma determinada. Els ciberdelinqüents aconsegueixen el teu número de telèfon i t'envien una sol·licitud de pagament per Bizum. Et demanen que envies diners, per la qual cosa has d'autoritzar una operació. Si no es llegeix amb atenció, pots caure, doncs, en aquest frau. Sobre això, precisament, ha alertat la Policia Nacional a través del seu compte de TikTok, on avisen a la ciutadania d'algunes d'aquestes últimes estafes més habituals.
Si recibes un Bizum, el banco no te pide ninguna confirmación. Directamente te ingresan el dinero en tu cuenta. Ahora bien, si tu banco te pide que aceptes algo, sospecha. Puede que estés siendo víctima de la estafa del Bizum inverso.
Parlen de l'anomenat Bizum invers, segons el qual arriba al nostre mòbil una notificació de pagament i moltes vegades no llegir amb atenció pot comportar que fem un pagament innecessari.
Los ciberdelincuentes obtienen tu número y te solicitan que envíes dinero. De ahí viene que tengas que autorizar la operación. Si no te fijas, en unos segundos habrás aceptado y el dinero saldrá de tu cuenta. Para que esto no pase, lee con atención cualquier mensaje bancario y ante la duda, no aceptes.
Per dur a terme aquestes estafes, els estafadors utilitzen diverses estratègies i es fan passar per compradors, venedors, persones conegudes, etc. En aquest tipus de situacions és recomanable posar-se en contacte amb el banc per assegurar-nos de si es tracta d'un frau o d'una sol·licitud real i, sobretot, com diuen, llegir amb molta cura el missatge de la notificació per entendre si es tracta d'un enviament o d'una sol·licitud de diners. Cal destacar, a més, que en rebre diners no es requereix cap mena de confirmació bancària amb codi. En canvi, quan et sol·liciten diners, llavors sí. I fins aquí l'actualitat d'aquesta setmana. Espero que estigueu passant un bon pont aquest cap de setmana llarg. I nosaltres tornem la setmana que ve amb moltíssimes més notícies i encarant-nos encara més cap al Nadal. Que tingueu un molt bon diumenge.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.